Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
És dimarts 27 de novembre de 2012. Les eleccions de diumenge han donat pas al diàleg, a la valoració i, sobretot, a la previsió de pactes. Convergència i Unió insisteix que no pot governar en solitari, però s'han obert les primeres discrepàncies entre els dos socis de la Federació Nacionalista. Els convergents prefereixen Esquerra Republicana per un executiu de coalició, però els democristians de Josep Antoni Duran Lleida es decantarien per un acord amb el PSC. La disjuntiva està assegurada i veurem què acaba passant. Des dels republicans, Oriol Junqueras d'entrada descarta l'entrada en el govern, mentre que els socialistes catalans també diuen que no és viable ara per ara aquesta opció, després que, segons assegura Pere Navarro, no s'ha complert l'acord d'investidura de la legislatura passada, on els socialistes, recordem-ho, es van abstenir, cosa que va permetre a Artur Mas ser president en la segona votació. El que ens cal, després de la dimensió més positiva d'aquests comicis, i és que el poble és qui té l'última paraula, cal un diàleg franc, esperançador i també al servei dels ciutadans. Sigui el que sigui, el que s'hagi de fer, pensant en el benestar de tots i també, si el poble ho vol, intentant que es faci la consulta sobre la independència. Passen 2 minuts de les 8, salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, el Gerard Carrión a la redacció, el David García i el Ferran Capdevila a la producció i el Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Avui entrevistarem, després de l'informatiu, un dels triomfadors d'aquests comicis, el president de Ciutadans, Albert Rivera. Ara resumim l'actualitat de les últimes hores. Convergència i Unió, que ha guanyat les eleccions però s'ha quedat amb 50 diputats, 12 menys que ara fa 2 anys, exigeix el suport d'una altra formació per governar, ja que no ha aconseguit el suport fort que esperava.
Doncs aquesta és la valoració que Artur Mas i Josep Antoni Duran i Lleida van fer ahir dels 50 escons que la Federació Nacionalista ha obtingut a les urnes, com dèiem, 12 menys que en els comicis del 2010. La formació ha guanyat a totes les circumscripcions, a totes les comarques, excepte el Baix Llobregat, i a tots els districtes de Barcelona, tret de 9 barris, segons ha explicat Duran i Lleida. En nombre de vots, sí, ho té una diferència de més del doble amb la segona força, ha dit Convergència, que el nostre govern ha aguantat bé, bastant bé, perquè tot i perdre diputats hem perdut només 80.000 vots. El líder de Convergència ha afirmat també que amb aquests resultats en cap moment s'ha plantejat renunciar, perquè per fer-ho hauríem, va dir, d'haver perdut les eleccions. Les hem guanyat, tot i que no amb la majoria que esperàvem.
Aquesta és l'anàlisi de la Federació Nacionalista. Des d'Esquerra es diu que no es vol entrar de moment en el govern d'Artur Mas, i els republicans supediten un acord estable per la governabilitat o futurs acords puntuals amb CiU a 2 objectius, l'agenda nacional i un canvi en les polítiques socials. Ho deia el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras.
Doncs sí, com deies, Ignasi, el líder d'Esquerra va remarcar que les condicions són clares i que respondran a la petició de corresponsabilitat que Mas els va plantejar la nit del 25N amb aquestes 2 exigències. Recordem-les: que hi hagi una agenda nacional clara, precisa, amb dates concretes, que estableixi quan es farà aquest referèndum, i també un canvi en la fiscalitat i en la inversió pública.
El candidat socialista Pere Navarro, per la seva banda, va admetre ahir que els resultats del PSC són dolents, però suportables, segons les seves paraules, tenint en compte que les eleccions s'han convocat en el pitjor moment per a la seva formació i que no hi ha hagut igualtat de condicions.
Navarro també ha denunciat que sectors econòmics, socials i mediàtics del país han volgut relegar el PSC a un partit residual. També ha anunciat la petició d'una cimera social i una proposta federal de la reforma de la Constitució. Després de fer una valoració positiva de la gran participació votació i també d'agrair a totes les persones que van participar en aquesta campanya del PSC la seva gran tasca en el pitjor moment. El primer secretari del PSC, Pere Navarro, ha assegurat també que aquestes eleccions van ser convocades per donar una majoria absoluta extraordinària a CiU i convertir el PSC en residual.
En la tertúlia avui per primera vegada ens acompanyarà el dirigent socialista i diputat Celestino Corbacho, que va ser ministre amb el segon govern de José Luis Rodríguez Zapatero. Juntament amb Josep Rull, de Convergència i Unió, i amb Ramon de Baciana, d'UPyD, compartiran, com dèiem, la tertúlia a partir d'uns minuts abans de 9:15. I Alicia Sánchez Camacho, del PP, subratllava ahir el que qualificava de manca de lideratge d'Artur Mas després d'aquests resultats en què, segons va tornar a destacar, el dret a decidir només guanya un escó i el sobiranisme en perd dos en relació amb l'anterior hemicicle.
Aquest missatge és continuació del de la nit electoral en què la candidata del Partit Popular va criticar Mas perquè, segons va dir, ha paralitzat 6 mesos el govern per convocar unes eleccions que ningú demanava.
Altres notícies també lligades a la repercussió postelectoral. L'expresident José María Aznar va presentar ahir el primer volum de les seves memòries i va aprofitar l'ocasió per comentar aquests resultats de les eleccions catalanes. Aznar considera que els comicis han estat un fracàs molt gran per a Convergència i Unió.
I és que els nacionalistes, ha remarcat Aznar, són governants dolents i quan intenten governar normalment organitzen grans embolics i problemes. L'expresident espanyol es va referir també a la composició del nou Parlament català per assenyalar que és el que té una fragmentació política més gran de tots els que hi ha a l'Estat. Va recordar també que no és la primera vegada que es viu una crisi com la generada per l'aposta sobiranista de Catalunya i es va remuntar a la situació que va viure Espanya l'any 1934. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i exministres també com Eduardo Zaplana, Isabel Tocino o Josep Piqué van ser alguns dels assistents a la presentació del llibre d'Aznar.
L'executiva federal del PSOE, per la seva banda, no va trigar ni 24 hores ahir per analitzar les eleccions catalanes. En va fer un balanç positiu, tot i que els socialistes han perdut 8 escons i s'han quedat amb 20 en l'arc parlamentari, el seu pitjor resultat de la història.
Pel secretari general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, es tracta d'un resultat dolent però digne, tot i que està convençut que el PSC continuarà tenint un paper central en la política catalana, malgrat, això sí, el retrocés. Pel líder del PSOE, el fracàs és important i és el fracàs de CiU és important i també correspon a un error polític important. Per això ha demanat a la Federació Nacionalista que recuperi la normalitat, a tenir un discurs centrat i també de convivència.
I el jutjat d'instrucció número 33 de Barcelona ha imputat als periodistes del diari El Mundo, Eduardo Inda i Esteban Urreitieta, després d'admetre a tràmit la querella per calúmnies i injúries presentada pel president de la Generalitat, Artur Mas, contra aquest diari. També la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya havia obert diligències, recordem-ho, dijous passat per un delicte de calúmnies contra El Mundo, en considerar radicalment falsa i mentidera la informació publicada.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Continuem resumint l'actualitat d'aquest dimarts. La injecció de capital que els 4 bancs espanyols nacionalitzats, Bankia, Nova Caixa Galícia, Caixa Catalunya i Banc de València, rebran dels països de la zona euro, està al voltant dels 37.000 milions d'euros, segons ha explicat el ministre d'Economia, Luis de Guindos.
El ministre de Guindos ha indicat que, a més del fons que aniran a parar al banc dolent, també es destinarà una quantitat limitada als bancs que també necessiten ajuda per recapitalitzar-se, però no pertanyen al grup dels nacionalitzats. En conjunt, pot estar al voltant de 40.000 milions d'euros, que suposa més del 3% del producte interior brut de l'Estat espanyol. De Guindos va recordar, doncs, ahir que aquest dimecres, és a dir, demà, la Comissió Europea aprovarà el pla de reestructuració de la banca espanyola, un pas previ al desemborsament d'ajuda financera previst per al mes de desembre.
I la sala penal de l'Audiència ha tombat el recurs de nul·litat que la Fiscalia havia presentat contra l'excarceració de part de la cúpula de la màfia xinesa de contraband i evasió de capitals.
Amb el recurs, la Fiscalia pretenia aturar el degoteig d'excarceracions de la setmana passada per culpa d'un error del jutge Fernando Andreu a l'hora de prorrogar la detenció d'alguns dels detinguts a l'operació anomenada Emperador. Fins ara ja han sortit de la presó 4 imputats i no es descarta que amb el mateix argument jurídic pugui quedar en llibertat el presumpte cervell de la trama Gao Ping i una quinzena més d'imputats.
Grècia i Europa respiren una mica més tranquil·les després de l'acord a què s'ha arribat aquesta matinada, segons acabem de saber, entre els tres creditors de l'assistència financera grega, l'Eurogrup, el Fons Monetari Internacional i el Banc Central Europeu.
Finalment, s'ha desbloquejat un nou tram d'ajudes més ampli del previst en un principi que superaria els 40.000 milions d'euros. La major part d'aquesta xifra, fins a 34.000 milions, es transferirà d'aquí a uns dies, cosa que allunya el fantasma de la fallida del país.
Almenys 14 persones han mort aquest dilluns en l'incendi d'un taller de Càritas a Alemanya, on treballaven persones amb discapacitats, concretament en la localitat de Titisee-Neustadt, al sud del país.
Doncs 17 persones més també han resultat ferides de diversa gravetat. El responsable del dispositiu policial ha confirmat que entre les víctimes mortals hi ha persones amb discapacitat i també els seus monitors. La causa principal de la mort és intoxicació per inhalació de fum. L'incendi va començar després d'una explosió en un magatzem de l'immoble que té dues plantes i que és de nova construcció.
Us expliquem també que continuen els enfrontaments a Síria amb 8 menors morts en bombardejos en les últimes hores per part del règim en una escola a Damasc.
L'oposició del govern de Síria ha denunciat la mort d'almenys, com dèiem, 8 menors d'edat que han sigut bombardejats mentre jugaven al pati a l'hora de l'esbarjo en una escola a la perifèria de Damasc. Continuen, doncs, els enfrontaments entre les forces del règim i els rebels i segueixen ocasionant la mort de civils.
I el ministre de Defensa d'Israel i exprimer ministre Ehud Barak ha anunciat que abandonarà la política per poder passar més temps amb la seva família.
Barak exerceix un dels càrrecs més importants dins del govern de Benjamin Netanyahu, ha donat la notícia quan falten només 2 mesos per les pròximes eleccions generals. El cap de defensa va ser líder també del Partit Laborista Israelià fins l'any 2011, quan va crear el seu propi partit anomenat Atzamut. Atmazut, volíem dir, que significa independència per desacord amb el suport que el seu partit donava a la coalició de dretes que governa.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Tres minuts i serà un quart de nou. En esports, l'Espanyol va destituir finalment ahir el tècnic Mauricio Pochettino.
Així ho van explicar en roda de premsa el mateix tècnic argentí, també el president Joan Collet, que van dir que no es tracta ben bé d'una destitució. Pochettino, que ha renunciat al sou de l'any de contracte que li quedava, va dir visiblement emocionat que entén la decisió del club i va assegurar també que el seu cor sempre serà blanc i blau. A més de Pochettino, també ha estat destituït el director esportiu Ramon Planas, el segon entrenador Toni Jiménez, el preparador físic Jesús Pérez i l'assistent tècnic Miquel D'Agostino.
Sembla que el mexicà Javier Aguirre serà el substitut de Pochettino a la banqueta blanquiblava. D'altra banda, domini blaugrana en la llista dels 15 millors migcampistes del 2012 que es va fer publicar ahir.
Els tres escollits, votats per més de 45.000 futbolistes, formaran part de l'11 mundial FIFA Pro de l'any. Els jugadors del Barça que hi opten són Andrés Iniesta, Cesc Fàbregas, Xavi Hernández i Sergio Busquets. La setmana passada, recordem, es van conèixer les defenses candidats al millor del món, amb el blaugrana Puyol, Piqué, Alves, Mascherano i Jordi Alba. L'equip ideal serà presentat durant la gala de la Pilota d'Or el proper 7 de gener de l'any vinent.
I encara en clau blaugrana, Dani Alves estarà entre el 15 i 20 dies de baixa per l'elongació muscular al bíceps femoral de la cama dreta que es va fer durant el partit contra el Llevant diumenge.
Es tracta, recordem, de la quarta lesió d'Alves des de l'inici d'aquesta temporada, totes, això sí, musculars. En canvi, a l'entrenament d'ahir va tornar a l'extrem Isaac Cuenca, que portava lesionat també des del mes de maig.
I el tenista Rafa Nadal podria reaparèixer d'aquí un mes.
Doncs ho va donar a entendre ahir mateix en un acte promocional a Sitges, tot i que va dir que té molt clar que no es vol obsessionar a tornar a ser el número 1 mundial. Fa gairebé mig any que no trepitja una pista per jugar un partit oficial. Aquest 2012, Nadal, recordem, ha hagut de conviure amb unes molèsties persistents al genoll.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. Salvador Pié presentarà avui el balanç del sínode dels bisbes celebrat a l'octubre a Roma. Farà aquest balanç al costat del cardenal Lluís Martínez Sistac a la seu de la Facultat de Teologia de Catalunya. El títol de la conferència és Barcelona en el camí del sínode de la nova evangelització, amb l'objectiu de recollir l'experiència dels participants catalans en aquesta assemblea sinodal. Ha estat el sínode, segons el professor de teologia Salvador Pié, un sínode plenament conciliar i amb una creixent consciència que l'Església ha d'estar atenta a les noves realitats. Aquest és el diagnòstic que fa del recent sínode de bisbes sobre la nova evangelització, un teòleg que com a expert ha participat també en dues assemblees sinodals. Salvador Pié marca el relat del sínode en una església que no pot quedar tancada en ella mateixa i que demana estar més atenta als signes dels temps. Aquesta conferència es farà, com dèiem, avui a partir de 8:15 del vespre a la Facultat de Teologia de Catalunya al carrer Diputació 231 de Barcelona. Quart de nou, principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, Mas fa una crida a Esquerra Republicana i al PSC per assolir un pacte. El periòdico, els pactes divideixen Convergència i Unió. Duran i els empresaris recelen d'un govern amb Esquerra. El Punt Avui, Convergència i Unió amb interrogant i titula Aliança el 25N obre la possibilitat d'una aliança sobiranista entre CiU i Esquerra amb fórmules diverses. El diari Ara titula Mas busca soci, amb un retrat de Pere Navarro i Oriol Junqueras a sota del d'Artur Mas. El País, Mas ofereix un pacte estable a Esquerra Republicana per impulsar el seu pla sobiranista. El Mundo, el 61% dels catalans creuen que Mas i Pujol tenen o han tingut comptes a Suïssa. L'ABC, amb una imatge d'Artur Mas i Josep Antoni Duran, titula Catalunya a l'endemà no han entès res, referint-se als dirigents de Convergència i Unió. I La Razón titula Mas desgobierno, Mas jugant amb les paraules el nom d'Artur Mas. El líder de CiU planteja el referèndum com a prioritat del seu govern, tot i la patacada electoral.
Cada setmana Ràdio Estel t'acosta a Montserrat. Viu amb nosaltres les transmissions en directe des de la seva basílica, de les laudes a 8:15 del matí, el cant de la Salve a 1:00 del migdia i les vespres a 7:15 de la tarda. I els diumenges, la missa conventual en directe a 11:00 del matí. Cada dia, la Basílica de Santa Maria de Montserrat, a Ràdio Estel. Sabies quina és una de les joies més preuades de la diòcesi de Solsona? El Santuari del Miracle, un lloc de pietat i devoció mariana des del 1458. Vine a conèixer els seus valors històrics, artístics i religiosos. La imatge de la Mare de Déu del segle XV, el retaule renaixentista del segle XVI, el monumental retaule barroc. Més de 20.000 visitants a l'any. Més informació al 973-480-002 i a santuarialmiracle.com. Et quedaràs sense anar al Santuari del Miracle?
Coneixes la nova fórmula més per menys del forfet de temporada Gran Valira?
1. Congelem els preus. 265 euros residents.
2. No pots esquiar tota la temporada? Descobreix la garantia d'esquí.
3. Renova el teu forfet. Tens un 5% de descompte.
4. Esquies amb amics o amb família? Gaudeix de descomptes. I ara paga el teu forfet en 3 quotes. Tot això i més a granvalira.com.
La il·lusió, el riure i la imaginació tenen un espai. Jugueteries Jack. Les millors marques de joguines amb les millors ofertes. I a més, la targeta Jack plena de descomptes. Jugueteries Jack. A Barcelona, Tàrrega, la Seu d'Urgell, Girona, Tarragona, Figueres, Sabadell i moltes més localitats. Busca la teva botiga a www.jack.es. Jugueteries Jack. Més de 100 jugueteries a Catalunya al teu servei amb els millors preus. Tu sí que en saps.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Fem ara atenció a la informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Avui, en general, un matí molt difícil en aquesta xarxa viària. De fet, parlem de cues importants a la majoria de vies que envolten Barcelona. Repassem-ne algunes. Per exemple, l'autopista de Maresme, amb aturades durant 5-6 quilòmetres, gairebé entre Montgat i Badalona, tot aquest tram de l'autopista molt ple. També hi ha aturades al darrer quilòmetre de la Pota Nord, la B20, entre el túnel de Santa Coloma i el nus de la Trinitat. La C58 és una altra via molt plena, entre Sant Quirze, Sabadell, Badia, Ripollet, Nus, Trinitat, Déu-n'hi-do, sobretot d'entrada a Barcelona, molt plena la C58, l'autopista del Vallès. Pel que fa a les vies de l'extrem sud, autopista del Garraf, aturades gairebé entre Gavà i Sant Boi. També hi ha un tram d'retencions a l'autovia, a la C31, a la zona del Prat. A altres vies molt plenes, l'autovia A2 entre Sant Andreu de la Barca i Sant Joan d'Espí, trams aturades, Déu-n'hi-do, i també la B23 entre Molins de Rei i l'Avinguda Diagonal. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Jordi Penya, bon dia.
Hola, bon dia. Malgrat la pluja, ara mateix parlem de normalitat del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha incidències, així ho indiquen els diferents operadors. Per tant, situació tranquil·la a aquesta hora a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Molt bon dia. La jornada d'avui vindrà marcada sobretot per la davallada de temperatures, també per precipitacions. A hores d'ara es mantenen sobre punts de litoral central i litoral nord. En qualsevol cas, aquests ruixats tenen un caràcter feble o puntualment moderat i es mantindran al llarg de la jornada sobretot a punts de litoral i prelitoral. A més, també parlarem de nevades al vessant nord del Pirineu. En quant a la davallada de temperatures, ahir ja es va començar a notar sobretot alta muntanya del Pirineu, especialment el seu vessant nord. Allà la davallada de temperatures ha començat la matinada i gradualment han anat baixant de forma progressiva al llarg de dilluns. Continuaran baixant avui, demà també dimecres, i encara podrien baixar a cotes més baixes del Pirineu durant la jornada de dijous. Entre dimecres i dijous serà quan més es noti l'aire fred arreu del país. De moment, però, les mínimes, si bé han baixat respecte a ahir, les temperatures a primera hora del matí, encara l'ambient és molt suau i les mínimes es donaran sobretot al final de la jornada, pràcticament a gairebé qualsevol punt de Catalunya. Estem parlant de temperatures a 6:45, de 7 graus a Lleida, 8 graus a Girona, 10 graus a Tarragona i 12 graus a Barcelona. En quant al vent, estem parlant de vent de component nord, en tramuntana, que avui bufarà amb cops forts a l'Empordà, i mestral, que també bufarà amb cops forts a les Terres de l'Ebre. De moment, això és tot. Des del Servei Meteorològic de Catalunya, bon dia.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
Passen 6 minuts d'un quart de nou. Sens dubte, una de les formacions triomfadores en aquestes eleccions de diumenge és Ciutadans, que va triplicar la seva representació al Parlament de Catalunya, on passa dels 3 escons que tenia als 9 actuals. Per analitzar una mica aquests resultats, també per saber per què, per exemple, el líder de Ciutadans va demanar la dimissió d'Artur Mas a la mateixa nit electoral, i una mica sobre quin és el secret d'aquest èxit de Ciutadans, parlem precisament amb el seu líder i candidat a la presidència de la Generalitat, Albert Rivera. Senyor Albert Rivera, molt bon dia.
Què tal, bon dia.
Podem dir-li felicitats, sincerament, perquè realment els resultats de Ciutadans, per les seves expectatives i per la trajectòria dels últims anys, han estat un èxit rotund. Com els valora vostè pel que fa a la seva formació i una mica en general tots els resultats?
Bé, doncs jo crec que ha estat un creixement espectacular. Ciutadans no només ha crescut amb triplicat els escons, sinó que ha passat de 106.000 catalans que ens han votat a quasi 300.000 catalans, 280.000. No? Per tant, això, és un, per una banda, és una gran responsabilitat de representar tanta gent, també és un honor i fa molta il·lusió poder veure que la gent vol regeneració democràtica, que és capaç de votar noves formacions polítiques i que podem canviar les coses, i per tant hi ha un punt d'esperança també, no? De que la gent també vol canviar coses del nostre sistema democràtic, del nostre sistema econòmic. No? Però, per altra banda, valorant generalment, home, jo crec que el que ha passat és que hem fet unes eleccions extraordinàries que no s'havien d'haver fet, i molt menys per el que ha quedat, que és exactament el mateix que hi havia pràcticament, i sobretot perquè s'ha trencat una legislatura que era important, que l'economia del país està com està, que tenim una situació política molt delicada, i se la va jugar pensant més en clau electoral que no pas en clau política o en clau general. Jo crec que se la va jugar i li ha sortit malament la jugada, i de 62 escons que tenien, doncs han perdut el 20% i s'han quedat els 50 escons, i això representa lògicament el fracàs polític. Per això, com per la decisió, el que dèiem és que Convergència i Unió, que és un partit que s'ha de felicitar a Convergència, als seus votants, perquè en les eleccions hauria de reflexionar i posar un candidat que representés doncs potser la conciliació també per trobar punts en comú amb la resta de partits i no aquesta fugida endavant que ha fet Artur Mas. Jo crec que aquesta política que ha fet de convocar eleccions sense consultar, sense pactar, sense parlar amb ningú, simplement pràcticament personal, que fins i tot molta gent de Convergència no en tenia en el seu moment, doncs s'ha demostrat que era un greu error, hauria d'assumir la seva responsabilitat. Per això deia que seria bo un altre candidat que no fos Artur Mas en aquesta investidura.
Per tant, vostè felicita Convergència i Unió i alhora demana la dimissió del seu líder perquè el considera responsable d'aquesta davallada i de, vaja, del que segons vostès són unes eleccions innecessàries. Hi ha alguna altra raó per o creu vostè que és viable que es produeixi aquest relleu en la cúpula, fins i tot de cara a la investidura?
Doncs bé, jo no ho sé, jo el que sí que em consta és que quan es van convocar aquestes eleccions hi havia gent dintre de Convergència i d'Unió que no ho veien clar, no ho veien clar i tenien raó, perquè les eleccions, perquè siguin anticipades, han de passar una cosa molt greu. I una manifestació al carrer no pot ser un motiu, per molt multitudinària que sigui, per trencar una legislatura en un moment de crisi econòmica com el que tenim, no? I on estan totes les lupes mirant a Catalunya, al conjunt d'Espanya i d'Europa. Per tant, jo crec que aquells que deien dintre de Convergència, gent que no entenia aquesta convocatòria, tenien raó, i aquells que deien també, i Artur Mas va fugir endavant, no? Jo crec que amb un fracàs econòmic que hi havia, i fugint endavant. Per tant, a mi em sembla que, igual que va passar amb el cas Ibarretxe, on Ibarretxe va fracassar en el seu projecte, i el PNB, jo crec que en bon sentit comú, va canviar el seu líder i va posar Urkullu, una persona segurament més moderada i que buscava més ponts amb altres partits, doncs jo crec que és el moment d'això, és el moment de que Catalunya pugui ser governable, i per ser governable és difícil que es governi aquell que justament ha posat potes amunt Catalunya per una qüestió més electoral o personal que no pas de tota Catalunya. Jo crec que és una decisió, sé que és difícil, que no estem acostumats a la política catalana i espanyola a veure això, però jo crec que és de llibre, és a dir, a qualsevol lloc del món, un que convoca per treure la majoria absoluta dient que té la veu del poble darrere i no només no arriba a la majoria, sinó es queda a 18 escons de la majoria i per 12, és evident que com a mínim hauria de deixar pas, i jo crec que això és el que li demanarem a Convergència, i ja veurem si Convergència té el valor i la capacitat de fer aquest debat intern.
Una última pregunta, senyor Albert Rivera, president de Ciutadans. Quina serà la posició de la seva formació davant els possibles pactes? Què en pensa d'un possible acord de govern de coalició entre Convergència i Unió i Esquerra, o entre Convergència i Unió i el PSC? I si vostès estan en desacord amb aquests pactes, quines creuen que poden ser les fórmules viables per un govern? En minoria, potser, amb acords puntuals, amb la participació de vostès i el PP també en alguns acords?
Bé, és complicat, perquè com vostè diu, la governabilitat té moltes variables i a més, com que ha perdut força el partit govern, encara ho té més difícil, no? Un pacte de Convergència Esquerra, evidentment, seria un bloc ultranacionalista molt, molt radical que molta gent de Catalunya segurament no veuria amb bons ulls, tot i que tenen tot el dret a fer-lo, però que és evident que també tots aquells catalans que volen la convivència, la unió amb la resta d'Espanya, que Catalunya sigui un motor d'Espanya, però dintre d'Espanya, evidentment a tota aquesta gent ens deixarien a darrere, i són molts milions de catalans que volen convivència i que volen buscar acords, no? Per tant, un pacte Convergència Esquerra només aniria cap a una major radicalització de la política catalana, i un pacte amb el PSC seria també molt sorprenent, no? Perquè el PSC ha estat fent una campanya dura a la contra de Convergència, li ha anat dient als seus votants que no pensa donar suport a les retallades ni a les polítiques fiscals del govern, i que, a més, doncs, que considerava Convergència responsable d'aquesta situació econòmica actual, no? Per tant, la situació és difícil. Jo crec que el que dèiem, s'ha plantejat la campanya d'una manera que ara és molt complicat fer marxar enrere amb aquestes posicions, i per això jo crec que un punt de diàleg i un canvi de filosofia dintre de Convergència, que és qui hauria de reflexionar en aquests moments també, hauria de ser així. Però no, sí que és cert que el PSC també té un problema molt gros, perquè ha passat de 28 escons, que ja era un molt mal resultat de Montilla, a 20 escons, i el pitjor resultat, un altre cop ja, per quarta vegada de la història del PSC, no? Per tant, és un partit que ara mateix està amb seriosos problemes. Jo només perquè els ciutadans es facin la idea de número de vots, Ciutadans està ara amb el 60% ja de vots del PSC o amb el 60% de vots del PP. Per tant, hem crescut molt i altres partits han davallat molt i han baixat molt i s'ho han de fer mirar també, no?
Molt bé, doncs moltes gràcies, senyor Albert Rivera, president de Ciutadans, per haver-nos acompanyat. Recordem que hi ha hagut més vot independentista, podem dir que radical, però també hi ha hagut més vot de partidaris d'una Catalunya dins d'Espanya, com és el cas de Ciutadans, o també com és el cas del PP, que ha pujat, no tant com Ciutadans, però també ha pujat. Tindrem ocasió de parlar més sobre aquest escenari postelectoral a Catalunya. Gràcies novament, senyor Albert Rivera. Bon dia i fins una altra.
Moltes gràcies, fins una altra.
Ara la tertúlia d'actualitat, avui amb el dirigent socialista Celestino Corbacho, amb el candidat d'UPyD en aquestes eleccions Ramon de Veciana i amb el secretari d'Organització de Convergència, Josep Rull.
Thank you.
comencem el temps de tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Avui ens acompanyen l'exministre, exalcalde de l'Hospitalet de Llobregat i diputat del Partit dels Socialistes de Catalunya, Celestino Corbacho. Molt bon dia, benvingut, senyor Corbacho.
Hola, bon dia.
Gràcies, celebrem que pugui estar amb nosaltres després que ara fa dues setmanes vam haver d'acomiadar el senyor Roberto Labandera. No és que l'acomiadéssim nosaltres, sinó que ell, per raons personals i per una nova feina, va haver de decidir no continuar venint, però celebrem de continuar tenint un dirigent socialista entre nosaltres en aquesta tertúlia, que intentem que sigui plural. Per tant, moltes gràcies i bon dia.
Gràcies.
També tenim Ramon de Baciana, que és advocat i en aquestes eleccions ha estat el candidat d'UPyD a la presidència de la Generalitat. Senyor de Baciana, bon dia.
Bon dia.
I també ens acompanya, com dèiem, el secretari d'Organització de Convergència, Josep Rull. Bon dia, senyor Rull.
Hola, molt bon dia.
Bé, en la vida política hi ha hagut molta feina aquests dies. Els demanem, pel mateix ordre de la presentació, una breu anàlisi del que han estat aquests resultats i sobretot el previsible escenari de pacte, senyor Corbacho, per exemple.
Bé, doncs breument. Primer, aquestes eleccions no s'haurien tingut que celebrar mai perquè no eren imprescindibles, no eren necessàries, ningú les demanava i no hi havia un govern que tingués problemes per continuar governant Catalunya. Convergència i Unió, d'una manera molt especial, el senyor Artur Mas va veure en el dia 11 de setembre i en aquella manifestació, al moment àlgid per convertir-se doncs en el dirigent únic i convertir a Convergència i Unió en el partit únic que acabaria portant a Catalunya per al camí de la veritat i al paradís final, i el resultat final és que s'han portat una bofetada impressionant i a partir d'aquest moment es crea un panorama certament molt complicat, sobretot per al que ha guanyat les eleccions, que les ha perdut, que és Convergència i Unió.
Uh-huh. Ara entrem en més detalls, per descomptat, i el debat queda obert. Senyor de Baciana.
No, breument. Doncs tenim una situació políticament més inestable. O sigui, hem passat d'una situació doncs, que es podia afrontar la crisi amb un govern amb una majoria més clara. Ara hi ha un govern debilitat, no només amb nombre de diputats, sinó políticament molt debilitat. Inclús es parla que el senyor Mas no tindria que ser el futur president de la Generalitat. I, evidentment, un escenari complicat. O sigui, això és un gran mèrit del senyor Mas haver convocat aquestes eleccions per arribar aquí.
Hem de dir també que Unió, Progrés i Democràcia no ha assolit ni de bon tros les expectatives que esperava, amb un percentatge molt baix de vots. No sé si vostès ho atribueixen a l'efecte Ciutadans, que, evidentment, ha estat molt notable, o altres factors.
Doncs, miri, l'efecte Ciutadans, l'efecte mitjans de comunicació, és a dir, és molt difícil entrar en un escenari electoral on els mitjans de comunicació no et donen veu. I llavors, evidentment, la gent no et pot votar si no saps que et presentes, malgrat això hem crescut i al carrer hem vist una bona resposta. Fa que pensem que tenim un espai electoral que hem d'arribar a assolir.
Quants vots ha aconseguit exactament?
Gairebé 15.000, no arribem a 15.000.
Gairebé 15.000, que és un 0,1%.
No, 0,40%.
0,4%.
Hem gairebé triplicat el resultat.
Tenint de fa dos anys, eh?
Sí, tenint en compte que els altres partits no independentistes també han crescut, és una bona notícia en aquest sentit. És a dir, hi ha una part de la societat que evidentment no està amb aquesta idea de l'estat propi ni de la independència.
Deixi'm dir que entre els mitjans que no han donat veu a UPyD no ens inclou a nosaltres.
Evidentment, no, jo sí, alguna cosa haig de dir és que Ràdio Estel el que té és pluralitat. I jo ho celebro.
Ho intentem, eh? No sempre aconseguim tot, però
sí,
ho intentem.
Sí, però s'ha de dir. O sigui, jo, després, si voleu, us explicaré una anècdota perquè veieu que a vegades ens queixem dels mitjans independentistes o La Vanguardia com a mitjà independentista ja, hi ha mitjans que són d'àmbit espanyol que també ens castiguen. Després us ho explico.
Bé, molt bé. I finalment el senyor Josep Rull li demanem la seva anàlisi i li agraïm que hagi vingut avui, especialment per la feina que ha tingut, com altres dirigents polítics aquests dies.
Home, nosaltres, evidentment, no podem estar satisfets, perquè el resultat, evidentment, no era ni molt menys el que esperàvem, no?
És allò que diuen una victòria difícil de pair, no? Una victòria amarga.
Aquí és com una, diguem-ne, és una situació una mica curiosa, no? Perquè és veritat que hi ha hagut una davallada molt significativa de Convergència i Unió, això és evident, no? Però també és evident que pràcticament tripliquem la segona força política, i això en el context europeu no passa. És a dir, que hi hagi una formació que en plena crisi econòmica hagi davallat però hagi mantingut la majoria d'una manera tan àmplia respecte a la resta de formacions polítiques. Per això em sorprenia el senyor Corbacho de dir, bueno, assenyala, dit acusador, vostès, amb el PSC també ha perdut una tercera part del seu suport, eh? Estan a l'oposició, diguem-ne, per tant, no havent d'afrontar una situació de crisi que ha descavalcat pràcticament tots els governs europeus. Jo també discrepo amb el fet que no es demanaven aquesta convocatòria. I en el moment que surt que es planteja la manifestació més important de la història de Catalunya, i en el moment que l'Estat espanyol, amb bàsicament el Partit Popular, també amb el suport del PSOE, diuen que un nou sistema de finançament no és viable, i en un moment que les finances de la Generalitat i l'estat del benestar a Catalunya està en risc, hi havia dues opcions. Una era resignar-se, era una opció legítima, i algú que ho planteja la vida. D'altra era arriscar, i a vegades quan assumeixes risc doncs tens dificultats.
I no hi havia l'opció, perdoni, d'intentar-ho l'any vinent, potser, o d'intentar...
No, és que en aquests moments pensi que la situació és molt, molt extraordinàriament complicada, complexa, i per tant, el que sí que han avalat les urnes, i amb això sí que és incontrovertible, és que Catalunya està pel dret a decidir. I això és el que han avalat, i es poden fer les lectures que vulguin, però quan veig els contraris a aquesta opció del dret a decidir, amb aquest entusiasme, només una dada, la suma de Ciutadans, de Partit Popular i eventualment de PSC, que no sabem si està a favor o en contra del dret a decidir, imaginem-nos l'opció Carme Chacón, absolutament en contra del dret a decidir, tots tres junts sumen 48 diputats, és a dir, no arriben ni tan sols els 50 que té Convergència i Unió. Per tant, a l'hora de fer les anàlisis, nosaltres farem autocrítica, però prudència per part de tothom.
El que està clar és que hi ha molta pluralitat en el nou Parlament, amb
no, evidentment,
set forces.
Evidentment.
Sí, una última intervenció breu
ara
abans de la
teníem,
pausa.
Ara també en teníem.
També en teníem, de pluralitat, certament.
Teníem sí. Set, també.
En cordialitat i respecte, vostès van convocar aquestes eleccions. Home, no parlo de donar una resposta a les necessitats del poble de Catalunya. Vostès van convocar aquestes eleccions perquè van veure un oportunisme i una oportunitat, segurament, per intentar treure un molt millor resultat. I la segona qüestió, mire, en la Unió Europea no sé quants dies porten treballant i reunint-se fins a altes hores de la matinada per veure si li donen el segon o el tercer o el quart rescat diners a Grècia. I a pesar de tot això, no es posen d'acord i la conclusió final és que continuaran treballant. I vostès van anar a Madrid, el senyor Mas va anar a Madrid, va tenir una reunió amb el senyor Rajoy, el president del govern, i en 2 hores van liquidar el tema de la possibilitat de continuar parlant sobre la millora d'un finançament diferent cap a Catalunya. Què vol dir això? Pues això vol dir una cosa molt clara. Escolti, que vostès el que volien era avançar la selecció. I escolta, si ho tenen tan clar, declaren la independència unilateralment, però deixin ja de marejar-nos la gent.
Gràcies, senyor Corbacho. En tot cas, ara, si es queden una mica amb aquestes rèpliques, amb aquests comentaris, després de la pausa continuarem. Abans la Sara Cruz ens recordarà. Sara, bon dia novament.
Bon dia, Ignasi.
Els principals temes que avui en clau monogràfica postelectoral tractarem a la tertúlia.
Doncs sí, mira, Convergència i Unió, recordem, està disposada a pactar amb Esquerra sense descartar tampoc el PSC perquè fa el referèndum. Artur Mas ha garantit que tindrà lloc en els pròxims 4 anys. També Artur Mas va recordar ahir que no es va plantejar renunciar al seu càrrec. D'altra banda, Esquerra Republicana, Oriol Junqueras posa a l'agenda nacional i proposa l'agenda nacional i un gir també social com a condicions per donar suport a Artur Mas de Convergència. Des del PSC, Pere Navarro diu que el resultat és dolent però suportable i Rubalcaba, per la seva banda, insta Artur Mas i a Convergència a recuperar la moderació i la convivència. D'altra banda, el Partit Popular, Alicia Sánchez Camacho, reclama a Mas que no pacti amb Esquerra i que abandoni l'acció de govern independentista. I recordem també, Ignasi, que ahir l'expresident José María Aznar va dir que els nacionalismes, quan intenten governar, organitzen grans embolics. D'altra banda, acabem, si et sembla bé, amb Ciutadans, amb Albert Rivera, que ara mateix el sentíem. Demana a Ciu que proposi un candidat alternatiu per la investidura, inclús no ha descartat fins i tot presentar una moció de censura si Mas, ha dit, és investit.
Gràcies, Sara. Més notícies a les 9. Ara fem una breu pausa i continuem amb la tertúlia que avui compartim amb Josep Rull, Celestino Corbacho i Ramon de Veciana.
Rutes, fires, festes, racons, productes de la terra, consells, música i molt més cada diumenge d'una a dues del migdia a Rutes per Catalunya. Cada setmana nous descobriments de casa nostra. Rutes per Catalunya, els diumenges d'una a dues del migdia a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Per posar-te en contacte, 902-020-412 o rutesparcatalunya@radioestel.cat.
Música. Hi ha un lloc on van viure els dinosaures, amb castells de frontera de l'època medieval, on visitar la col·legiata de Santa Maria de Mur, amb el millor cel de Catalunya, el Parc Astronòmic del Montsec i el Centre d'Observació de l'Univers. Uns vins reconeguts a tot el món, amb una natura i una reserva d'animals i aus coneguda a tota Europa. Un lloc que va estar ocupat pel mar Atlàntic. I al bell mig de tot això, el conjunt rural Cal Soldat, amb la seva història romàntica, el poblet de Collmorter, el Pallars Jussà. Silenci, natura i màgia. Veniu a veure-ho. Contacteu al 620 41 55 36 i a la web calsoldat.com.
Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Aquest Nadal tu ets l'amic invisible de Barcelona. Fes-te visible entre els que et necessiten. Suma't a les ONG socials. Informa't al 93 320 35 46 o a www.donemelmillordenosaltres.cat, taula d'entitats del tercer sector de Catalunya, amb el suport de Cor Ciutadà per una Barcelona inclusiva. Ajuntament de Barcelona.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Minuts i mig i seran 3:15. Estem compartint avui la tertúlia d'actualitat amb el secretari d'Organització de Convergència, Josep Rull, amb el diputat del Partit dels Socialistes de Catalunya i exministre Celestino Corbacho i amb el dirigent d'UPyD a Catalunya, Unió, Progrés i Democràcia, Ramon de Veciana. Bé, havia insistit ara el senyor Corbacho abans de la pausa en la idea que aquestes eleccions eren innecessàries i que, segons diu el PSC, Artur Mas les havia convocat per un interès personal o partidista. Mas sempre ha dit que no, que precisament era el contrari. Ell pensava que si és per si, li hauria anat millor més tard.
El primer, dos elements, és a dir, les dues raons per les quals es planteja això. Primer, molt convençuts que Catalunya necessita fer un pas endavant cap al dret a decidir i dotar-se d'estructures d'estat. Perquè amb l'actual sistema, amb les actuals estructures, no ens en sortirem. I nosaltres honestament hem arribat a aquesta conclusió. No ens en sortirem, que veiem és un estat espanyol cada vegada més tancat, cada vegada amb una pretensió més recentralitzadora, i que es produeix aquella situació que nosaltres hem advertit durant tota aquesta campanya. Catalunya genera prou recursos perquè la gent concreta d'aquest país no pateixi com està patint. I per tant, diguem-ne, podem construir un estat que serveixi millor als ciutadans i que sobretot garanteixi l'estat del benestar. I aquest és un objectiu al qual no renunciarem i que ha estat avalat pels ciutadans, per la ciutadania. I segon element, per poder fer aquest procés, el que calia era una legitimació directa i explícita per part dels ciutadans. És a dir, els nostres 62 diputats de l'anterior legislatura van ser diputats que van tenir el suport d'uns electors que tenien com a prioritat bàsica fer fora el tripartit. I, per tant, si nosaltres volem obrir un procés d'aquesta naturalesa, per vostès és equivocat, per nosaltres és la prioritat. El que necessitàvem era un mandat explícit per part dels ciutadans, perquè el que creiem és que no es pot fer de tu haver sortit escollit a les eleccions amb un criteri, en base en un contracte amb la ciutadania, i després fer exactament el contrari. No ho podíem fer. I per tant, nosaltres hem arriscat molt i hem optat per una altra via. Ara, com a mínim, sabem, diguem-ne, que hi ha un mandat concret, clar, explícit, per part d'aquella gent que ens han escollit per tirar endavant això. Quin problema hi ha hagut? home, que no han tingut la força necessària. Els ciutadans diuen, feu, però no ho podeu fer sols. I ara estem en aquesta situació. Uh-huh. Ho haurem de fer, però, òbviament, no ens han donat la força per liderar-ho d'una manera prioritària o exclusiva per part de Convergència i Unió. I ara ho haurem de gestionar, i aquesta és la base de l'endemà d'aquestes eleccions del 25 de novembre.
També és cert, senyor Rull, que, sobretot després del que ha passat a les eleccions, sí que hi ha veus, també, sobretot entre votants i simpatitzants de Convergència, que pensen potser no eren necessaris. És a dir, que també hi ha diversitat.
No, segur. Ja li dic, el resultat, evidentment, tot i que hi ha aquesta diferència respecte al segon, fixis que he començat la intervenció dient que nosaltres no en podem estar satisfets perquè tenim una cosa diferent i creiem que per allò que defensem hagués valgut la pena de tenir, diguem-ne, un instrument més potent. Els ciutadans ho han decidit i els ciutadans, mira, escolti'm, democràcia, la veu dels ciutadans és inapel·lable i vol dir que si nosaltres no hem tingut més suport és perquè alguna cosa segur que no devem haver fet bé.
No, jo crec que un exercici que haurien de fer els polítics seria parlar en claretat perquè la gent els entengui. Perquè vostès, senyor Rull, són especialistes en frases publicitàries, però mai desenvolupen o diuen què hi ha darrere d'una frase publicitària. Diu, volem estructures d'estat. Pues hauran d'explicar què vol dir voler estructura d'estat.
Volem un estat propi.
Molt bé. Un estat propi dins d'Europa o fora d'Europa?
Evidentment, dins d'Europa.
Dins d'Europa. I vostè coneix perfectament, perquè li suposo que coneix perfectament el tractat, i vostè sap que un estat propi declarat la secessió d'Espanya unilateralment per part de Catalunya queda immediatament fora d'Europa i amb molt dubtes...
Aquesta és una eventualitat que no preveu.
No, aquesta eventualitat no confongui vostè a la gent.
No preveu,
aquesta eventualitat ja se li ha dit al senyor Barroso, li ha dit determinada gent de la Unió Europea i no passa res. Escolta, jo respectaré una persona que digui, escolta, per sobre de tot, jo vull que Catalunya sigui independent. Però la gent ha de saber les conseqüències que es deriva d'això.
Però vostè és conscient que Europa no només és la Unió Europea... Ni
sí, la Europa està pendent en aquest moment Europa de Catalunya.
Europa és... La Unió és la Unió Europea, no és l'Eurozona
i és el continent europeu.
I és el mercat comú.
Això és evident. Sí.
No. És el mercat comú. És a dir,
escolti, Kosovo està en el continent europeu i no forma part de la Unió Europea i Catalunya podria ser un Kosovo. No m'expliqui a mi vostè...
Això, però és que això vostè sap que és inversemblant.
Però què diu vostè? Vostè no té ni idea del que està parlant i del com funciona l'estructura. No, i com funcionen les estructures europees. Escolti,
tranquil.
Per
Noruega és a la Unió Europea?
Estan confonent a la gent.
Noruega és a la Unió Europea o no?
Noruega...
El mercat comú o no? Diu no, perquè és com Kosovo. Clar que
no, perdoni. Clar, i Suïssa no Noruega forma també... part de la Unió Europea, forma part...
No forma part de la Unió Europea,
no,
Suïssa.
Suïssa forma part del mercat econòmic, de la Unió Econòmica Europea.
L'espai econòmic...
De l'espai econòmic europeu. Però vostès, hi ha uns procediments i vostès agafen sempre el raven per les fulles. L'únic cas que hi ha hagut a Europa que ha estat des de la seva creació una ampliació permanent en els seus procediments, l'única excepció va ser a Alemanya perquè es va considerar que era un país ja preexistent a tot el que era la Unió Europea...
Els tractats ho preveien, allò, o no? Que 16 milions d'alemanys en 24 hores adquirissin la ciutadania europea.
Però vostè creu que... Però escolta, jo li faig una pregunta. Mire, sigui com sigui, això ha de passar per el Parlament Europeu, ¿vale? En quins suports compten vostès en el Parlament Europeu perquè una proposta d'aquesta naturalesa tira endavant?
Els construirem, evidentment.
Les construirà en qui?
No...
Però si vostè no tenen ningú...
Jo el que esperava és
doncs la pregunta és, parli amb claretat, digui, escolti, vostès no entraran a la Unió Europea bàsicament perquè el PP i el PSOE farem tot el possible per evitar que la voluntat sobirana del poble de Catalunya pugui entrar...
No, vostè no entrarà a la Unió Europea.
Els vetarem.
Aquest és el tema. Vostè no entrarà a la Unió Europea.
I farem una illa aranzelària mig d'Europa.
No, no, perquè vostès estan enganyant a la gent.
És absurd.
Perquè vostè està enganyant als ciutadans. Vostè no entrarà a la Unió Europea perquè el senyor Barroso, que és el que és el president de la Comissió Europea, ja els ha dit clarament, i la senyora i la comissària de Justícia de la Unió Europea els ha dit ja directament, que un país que se...
Amb quina de les dues versions, la senyora Redding? Perquè, clar,
la senyora Redding...
Un dia diu que sí i al cap de 15 dies diu que no. Cabal, no. El senyor Almunia un dia diu que sí i l'altre...
No, la senyora Almunia, si li torna, si li pregunta a vostè...
El PSOE va trucar de seguida, Almunia, què has fet, noi? Canvia d'opinió radicalment.
Però, no, però el que seria interessant és que parlessin del que li interessa a la gent. Jo crec que
és que això interessa a la gent. No, Catalunya com a model de benestar dins l'actual Espanya no és viable.
Jo el que crec és que quan...
Amb aquesta rotunditat...
Això no ho comparteix tothom, tampoc.
No, aquesta, ja
la idea seva, sí.
Aquesta és la nostra reflexió.
I farem un referèndum amb una pregunta única i clara.
Amb una taxa de pobresa gairebé el 30% a Catalunya, que posem aquest tema com a prioritari i que dediquem el temps a parlar d'això, estem traient importància a les coses que la gent li preocupa. És a dir, amb aquesta legislatura el que s'ha d'abordar és atacar la crisi i deixar aquest tema per més endavant. Perquè el senyor Mas va posar les condicions de la seva legitimitat. I això el senyor Rullo ha dit molt bé, que era obtenir una majoria excepcional. Bueno, ja ho han dit altres, és a dir, que ha fet excepcionalment és el ridícul. Llavors, com ell no ha obtingut aquesta majoria excepcional, vol dir que aquest procés...
Utilitzi adjectius. Clar, algú que treu 15.000 vots, si em permet.
No, no,
15.000 vots, miri... titllar de ridícul el que fan els altres, és com a mínim una mica audaç.
No, no,
que després en sigui. Com valora el resultat que ha tret?
Perquè...
Diu, no, excel·lent, perquè hem...
Perquè ell mateix va posar les condicions.
No ha dit excel·lent, tampoc.
Ell mateix...
S'atreveix a dir ridícul el resultat de Convergència.
Ell mateix va posar les condicions, senyor Rull. Ell mateix va posar les condicions de què serien les condicions necessàries i suficients per tirar endavant el procediment. I això s'estudiarà a l'escola, a les facultats de Ciències Polítiques. Com un polític esdevé de tenir una majoria suficient a tenir una majoria insuficient i, a més, es posa políticament fora de joc. I això s'ha d'estudiar. Llavors, en aquest moment que Catalunya té una pobresa del 30%, que dediquem temps a parlar d'aquestes ínfules del senyor Mas, de tenir, i el senyor Corbacho té tota la raó, quan parlen d'estructures d'estat, aquest llenguatge així esotèric, bueno, parlem de coses concretes, com abordarem la crisi, com donarem crèdit als emprenedors i a la petita empresa. És d'això del que la gent està esperant que parlem avui.
Justament el que necessitem és això.
Perquè, de fet, aquest estat propi que heu dibuixat vosaltres, la majoria de la societat catalana no hi és per aquest tema. Això és evident. La gent ha votat que vol solucions amb els temes socials.
Vostè creu que no hi és? És a dir, vostè és...
Absolutament.
Vostè ha sumat, diguem-ne...
Convergència i Esquerra, per exemple, sí que estaria
d'acord. Els vots d'aquells que estan per decidir.
La gent que ha votat Esquerra, vota un partit d'Esquerra perquè vol polítiques socials. La gent que ha votat Iniciativa vol polítiques socials.
També volen la independència, els d'Esquerra.
Sí, però evidentment, jo crec que aquí la lectura era que el senyor Mas volia una majoria excepcional, no l'ha tingut. Anem a un altre tema, anem al que preocupa la gent i deixem aquest tema. Ara, atiar aquesta bandera o utilitzar aquesta bandera és per tapar el fracàs polític de Convergència a l'hora d'abordar la crisi. I després tindria ganes de sentir el que realment pensa el senyor Duran i Lleida, que les cares del dia 25 per la nit i de la senyora Núria de Gispert feien pagar de quina és l'actitud de la incomoditat que té Unió Democràtica dins de la coalició de Convergència i Unió.
Ara entrarem, que també m'agradaria parlar una mica de les autocrítiques i els possibles moviments interns en els partits polítics. Senyor Corbacho, que apel·lava abans a la previsible claredat que hi hauria d'haver en un referèndum, Convergència i Unió està disposat a fer una pregunta de dues possibles respostes, si no...
El que va dir és, doni'ns una alternativa. Nosaltres estem convençuts que una Catalunya com un estat propi i sobirà...
Independent.
Sí, independent.
Val, no sé, independent, per favor. Que
no, perquè sap per què no utilitzem aquesta paraula d'independent?
Perquè...
Perquè quan la senyora Angela Merkel rep algú i diu, sap què, senyora Angela Merkel, Grècia és un estat independent. Sap què fa la senyora Merkel? Riu. I quan diuen Espanya és un estat independent, la senyora Merkel, i des de la Unió Europea riuen, perquè Espanya en aquests moments, des d'un punt de vista intern de la Unió Europea, és potser dels estats més dependents que hi ha, perquè la major part de les decisions que es prenen i que afecten el dia a dia dels ciutadans catalans i espanyols, saps qui els pren? No els pren Mariano Rajoy, aquest és...
No, i quan justament les econòmiques. La
Catalunya, què voleu?
Clar, i senyor... Per tant, el concepte aquest d'independència, quin concepte utilitzem?
Jo crec que convé parlar amb una mica de propietat.
El concepte està propi. Aquí a Catalunya en vol d'independència, parlem d'això, però nosaltres el concepte d'independència, d'estat propi, el vinculem molt directament, essencialment i bàsicament el de justícia social. Perquè estem... convençuts que amb el...
Senyor Corbacho. No,
què vol dir, senyor Corbacho?
No,
he deixat parlar amb tots els seus equips abruptes.
Solament parla vostè.
Deixem una mica...
Parla sense dir res, però bueno...
Què vol dir sense dir?
Jo li estic plantejant que tenir... L'únic viatge que ha fet el senyor Mas, de caràcter internacional, per fer una foto allà...
Tenir l'estat propi. Tenir l'estat propi el que ens permet és afrontar més garanties al dia a dia de la gent d'aquest país.
Però
perquè amb un dèficit fiscal tan segment...
Demà no tindrem estat tenim en aquest propi. Moment. Com abordaran vostès la crisi? Això és el que volem saber.
Sí, home, sí.
Com
l'abordarem?
Ni demà passat.
Deixem-nos ja incrementar les exportacions, obrint la porta de crèdit a les empreses a través de l'Institut Català de Finances.
En dos anys el senyor Mas ha aconseguit pujar 5 punts l'atur. Ha aconseguit pujar 5 punts la pobresa a Catalunya. Vull dir, això és un mèrit que heu d'administrar. Ja està bé d'amagar l'ou i de dir que la culpa és dels altres. Assumiu les vostres responsabilitats.
Clar que l'assumim, però què constatem? Que amb els instruments de què disposem en aquests moments, que és l'opció de la resignació que vostès plantegen...
Esteu privatitzant l'Hospital Clínic.
I mirant que la gent doncs, no pugui ser atesa sanitàriament, que els nens estiguin menys educats, que hi hagi menys... Aquesta és la nostra pretensió.
Senyor Rull, senyor de Baciana, un momentet que el senyor Corbacho volia intervenir. Deixem-li fer una intervenció completa.
Ho veig desbocat, el senyor Corbacho.
No. No, home, no. És que a mi el que no m'agrada, ni en la política ni en la vida, és les inconcrecions i aquesta...
Una inconcreció per part del PSC que parla de federalisme, això és la cosa més...
No, miri, escolti, si vostès volen... Si vostè vol parlar d'un estat propi, primer, siguin coherents. Parlin de la independència sense vergonya. I l'única pregunta possible que s'ha de fer al poble de Catalunya és si vostè està d'acord o no en que Catalunya trenqui en Espanya i sigui un estat independent. Punto.
Jo estic molt d'acord amb aquesta pregunta.
I no s'han de fer, molt i no vinguin vostès amb coses estranyes si vostè vol que Catalunya sigui un estat d'Europa, de no sé què, de no sé quantos. Aquesta és la pregunta. Nosaltres
això diem... considera que és estrany, aquesta última pregunta que ha dit vostè.
Aquesta de si Catalunya...
El tractat de la Unió de què parla? D'estat
si Catalunya...
de...
Escolti, de... perdó, mire, si vostè vol preguntar si vostè vol que Catalunya sigui un estat d'Europa, no li pregunta als catalans, l'ha de preguntar en tot cas als europeus, home. Perquè això és preguntar als catalans això. És com fer-li una pregunta si vol que regali un televisor gratis. Escolta, clar que tots volem ser europeus i volem ser un estat...
Vostè creu que als catalans se'ls ha de pregar si volen ser un estat dins...
No, vostè l'ha de preguntar als catalans si volen ser...
Un estat federat a dins Europa, a dins Espanya. No, Espanya ha dit que no volen la federació amb Catalunya.
No, escolti, vostè...
És el mateix argument.
Perdona, vostè l'única pregunta que cal fer a Catalunya... L'única pregunta que cal fer a Catalunya és sobre la independència. Punto. No mereixin la perdigo. I nosaltres el que diem, nosaltres no estem a favor de la independència... Però nosaltres no estem tampoc, a la vegada, a favor de no fer res i de l'immobilisme. I per això fem una aposta tan senzilla i tan clara que és una reforma de la Constitució perquè Espanya camini cap a un estat federal que pràcticament ja quasi ho és i dins d'aquest estat federal hi hagi un encaix de Catalunya en reconeixement de la seva realitat nacional i per una altra banda, escolti, es modifiqui el finançament i per modificar el finançament fins i tot no calia aquest enrenou. Però si vostès són independentistes, assumeixin la responsabilitat de ser-ho i de dir volem la independència de Catalunya i farem un referèndum per la independència de Catalunya.
Sí, ara que respongui un moment al senyor Rull i en tot cas m'agradaria comentar breument els possibles pactes perquè també es valora un pacte entre els seus dos propis partits, entre
el
Convergència
veig una
i
mica
el PSC. El
veig una mica complicat
jutjar,
que nosaltres...
Sí,
vostè, senyor Corbacho, no ve del món de la virginalitat. Vostè ha estat ministre del govern d'Espanya, un govern que justament s'ha allunyat d'aquesta idea de federalisme. O sigui, el darrer govern Zapatero, del qual vostè va formar part, el que enterra definitivament és la idea de l'Espanya plural, de l'Espanya plurinacional, i ara de cop es desperta en un federal.
Això és... Al contrari,
segona
el senyor Mas i el senyor Dalí van pactar el millor sistema de finançament de la història.
Un moment.
No
el senyor Mas no va pactar res.
El senyor Mas va anar, li va fer el pont al president
de la Generalitat. El sistema de finançament darrer que ho va pactar és el senyor Antoni Castells.
Va ser una actitud deslleal del senyor Mas amb el president de la Generalitat, el senyor Pasqual Maragall. No, és que aquesta és Convergència i Unió.
Permet un moment la segona
cosa. No, és que institucionalment...
Segona cosa, el senyor Corbacho diu... nosaltres no podem preguntar si volem ser un estat d'Europa perquè això decideixen els europeus. Quan el senyor Pere Navarro diu no, jo no el dret a decidir, el que vull preguntar als ciutadans de Catalunya és si volen que Catalunya sigui un estat dins una federació espanyola.
No,
té dret a preguntar-ho, sí.
No,
vostès diuen, volem construir una Espanya federal, però els altres no volen.
Perdoni,
no volen,
però això ja
ens han dit
que
no volen.
Nosaltres no hem dit això.
Volem modificar la Constitució, diu Fantàstic.
Ha dit una cosa que si vol que se li digui, la pot dir més alta, però no més clara. El que ha dit el senyor Pere Navarro és que el PSC no està en contra d'una consulta sempre que sigui legal i acordada. Punto. i ha dit, però aquesta consulta no pot ser una consulta trampa. La pregunta és nítida i concreta. Sobre la independència de Catalunya.
No cal que preguntem res. Què vol dir legal i acordada?
I el PSC...
Acordada amb les Corts Espanyoles?
Com expliqui el ciutadà.
Com el Canadà, com el Regne Unit.
El dir modificar la Constitució.
Com el Canadà i el Regne Unit.
Usat d'exemple al Regne Unit respecte d'Escòcia, vostès no seran el proper govern, doncs comencen a governar. Governar no és imposar les coses. Governar és convèncer els demés que vostè vol anar en una determinada direcció i llei canvia llei. Per tant, vostès el que han de fer és canviar la llei.
És que hi ha referèndums que són consultius, que no requeririen la modificació de la Constitució, que és el que hem plantejat nosaltres, referèndums vinculants que requeririen la modificació de la Constitució, que és el que plantegen vostès. Expliquin què vol dir reformar la Constitució. Expliquin que calen dues terceres parts de Congrés i Senat, eleccions a Corts Constituents. Volen això. Parlin més clar, diguin, no volem que el poble de Catalunya pugui ser consultat sobre el seu futur. Siguin honestos.
No, nosaltres diem que sí.
Siguin honestos.
Està prejutjant el resultat. Vostè està prejutjant el resultat.
En uns termes.
Vostè què vol fer? Un referèndum... Una consulta bananera?
No, bananera no.
Faci vostè
el de la OTAN consulta... era una consulta dins... bananera, senyor Corbacho.
No, dins de la legalitat, però es va, fer, i es va fer dins de la legalitat.
No, però no era bananera, era una consulta.
No, però jo el que li dic és que... Li
plantegem... I va guanyar el sí a l'OTAN, recordem. Fa 26 anys ja.
És que hi ha una llei orgànica que es pot traspassar a punt 2, les competències...
No, és delegable aquesta competència. La referèndum no.
I tant, es va discutir
fa...
Comença a negociar això.
Un parell de mesos al Congrés...
Això
no és delegable. És competència exclusiva de l'Estat.
Ho farem d'aquesta manera.
Amb les sentències del Tribunal Constitucional.
D'aquesta manera, 150.2.
Absolutament no.
Em sembla que estem començant a tractar molts temes alhora, senyors. Els agraeixo molt la seva presència. Pacte CiU Esquerra o CiU PSC, senyor Rull, és possible? El senyor Corbacho ja ha dit que no.
No, CiU Esquerra, que és el que plantegem nosaltres.
Encara que els d'Unió posin crítiques.
Doncs els d'Unió poden... Com a mínim, jo hi vaig ser el comitè executiu de la Federació de Convergència i Unió i no van posar cap mena de crítica, per tant...
Vaja, més que crítiques, obstacles o impediments.
No vaig tenir consciència que n'hi hagués cap de començar aquesta negociació amb Esquerra.
Jo voldria fer una matisació. Nosaltres no, aquesta vegada, no li donarem suport a la investidura del senyor Artur Mas perquè ens vam sentir traïts de la passada.
De l'abstenció que vostès van fer a la segona votació, sí.
Però a part d'això, és que, a més, per convenciment, no volem donar-li suport. Ara, dit això, nosaltres no volem parlar el dia següent i continuar parlant de temes identitaris. Ara, si en el tema del que representa la crisi i ajudar als petites empreses, als emprenedors, s'han de prendre mesures, nosaltres, més enllà que estiguem a l'oposició, efectivament, si el govern presenta mesures que van en la direcció correcta i en la direcció positiva, des del punt de vista social i del punt de vista econòmic, no seré...
Això és una bona notícia, no? És la part esperançadora del dia d'avui.
Doncs queda dit. Gràcies, senyor Celestino Corbacho, per haver-nos acompanyat. Esperem que pugui tornar a fer-ho, com ho havia fet en aquest temps el diputat Roberto Labandera, Celestino Corbacho, també Ramon de Baciana i Josep Rull. Fins la propera. Bon dia. I
molt bon dia.
Que hi hagi ànims en la política de pactes. Adéu-siau. Passen ja 2 minuts de les 9, amb una mica de retard, els titulars amb la Sara Cruz, el comentari de Manuel Milian Mestre i altres temes fins a les 10, aquí en el primer cafè de Ràdio Estel.
Hola, molt bon dia. Grècia i Europa respiren una mica més tranquil·les després de l'acord aquesta mateixa matinada a què han arribat els 3 creditors de l'assistència financera de grup, l'Eurogrup, també el Fons Monetari Internacional i el Banc Central Europeu. Finalment s'ha desbloquejat, doncs, un nou tram d'ajudes més ampli del previst en un principi que superaria els 40.000 milions d'euros. S'allunya, doncs, de moment el fantasma de la fallida de Grècia. A casa nostra, Artur Mas i Josep Antoni Duran i Lleida han analitzat els resultats de les eleccions. Els dos s'han mostrat satisfets, tot i que reconeixen que no s'esperaven la pèrdua de 12 escons. Pel que fa al referèndum, Artur Mas ha garantit que tindrà lloc en els pròxims 4 anys i també ha assegurat que està disposat a pactar amb Esquerra i no descarta tampoc el PSC. Recordem que el president en funcions Mas disposa de 20 dies hàbils per convocar el ple de Constitució del nou Parlament. Marxem novament cap a l'exterior perquè continuen els enfrontaments a Síria amb 8 menors morts en bombardejos per part del règim en una escola a Damasc. Els nens estaven jugant al pati de l'hora de l'esbarjo i van estar bombardejats. Continuen, doncs, els enfrontaments entre les forces del règim i els rebels i segueixen ocasionant la mort de civils. En esports, l'Espanyol va destituir ahir finalment el tècnic Mauricio Pochettino. Pochettino, que ha renunciat al sou de l'any vinent del contracte que li quedava, va dir visiblement emocionat que entén la decisió del club i va assegurar que el seu cor sempre serà blanc i blau. I ara connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com està la situació als transports públics de l'àrea metropolitana de Barcelona. Jordi Penya, bon dia.
Bon dia. Malgrat la pluja, ara mateix parlem de normalitat del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha incidències, així ho indiquen els diferents operadors. Per tant, situació tranquil·la aquesta hora a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Bon dia, moltes gràcies, Jordi. Fins aquí les notícies. Tornem, com sempre, amb més informació quan siguin les 10.
En primera persona. Una reflexió sobre l'actualitat del dia. Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Ho tinc tot? Esquí, jaqueta, ulleres i el meu forfet a tota neu.
Aquest hivern amb el forfet a tota neu, esquí amb tarifa plana a La Molina, Vall de Núria, Vallter 2000, Espot, Portainé i Tavascan a un preu increïble. Més de 150 quilòmetres de pistes i un munt d'avantatges. Si ho vols tot, esquia amb el forfet a tota neu.
No es pot demanar més.
Grup FGC. La neu més nostra.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 30 40.
L'altra cara del dia.
Passen 7 minuts i mig de les 9. La luz de Alejandría és el títol d'una novel·la que acaba de sortir. Editada per Plaza i Janés, aquest llibre planteja el tema de la llum que tots busquem per sortir dels moments difícils que podem tenir en els àmbits professional, familiar, social o fins i tot espiritual o interior. Javier, el protagonista de la novel·la, es veu afectat per les retallades, per dir-ho així, i la seva vida canvia. Però una notícia que llegeix a la premsa marca el desenvolupament de l'any sabàtic que s'havia agafat a causa de la manca de feina. Javier s'assabenta que un vell amic seu de la universitat ha aparegut mort al far de Finisterre, a Galícia. Al costat de la seva excompanya d'investigació, Sara Brunet, Javier es fica en una perillosa i enigmàtica aventura que portarà tots dos fins a l'Alexandria del poeta Constantin Cavafis i fins a una revelació segons la qual el món pot sortir de les tenebres en què està immers. És una manera d'explicar que la crisi que estem vivint, quan es tracta de replantejar la vida i els costums, pot tenir aspectes positius. Parlarem durant els propers minuts amb els autors de l'obra, Francesc Miralles i Àlex Rovira. Ens acompanyen tots dos en directe aquí a l'estudi de Ràdio Estel, Francesc Miralles i Àlex Rovira. Bon dia a tots dos, benvinguts.
Bon dia.
Bé, com és que vostès treballen en equip? Com s'escriu una novel·la conjuntament?
Jo crec que només és possible quan tens una gran amistat i uns valors i una mirada de la vida molt similar. Per una banda, és a dir, hi ha un fons filosòfic que t'uneix, uns valors, uns principis, i per una altra banda, quan es complementen habilitats. En aquest cas, nosaltres hem fet tant assajos com relats conjuntament. En el cas de la novel·la, Francesc té una amplíssima experiència com a novel·lista, i en aquest cas sobre ell ha caigut molt més el pes, mentre que jo he portat les idees, l'enfoc, però ho anem complementant, perquè hi ha una dialèctica, és a dir, un opina sobre estructura i un altre opina sobre tàctica, i anem fent. Però en aquest cas s'ha de dir que la novel·la té més pes al Francesc que jo, en aquesta concretament.
Molt bé, sentíem Àlex Rovira, Francesc Miralles, que em pensa?
Home, realment l'inspirador de la novel·la va ser l'Àlex, i molt qui bé. Va tenir la idea de la novel·la era ell, i potser és un tipus de tàndem a la manera de Larry Collins, Dominique Lapierre, que un procura els continguts, fa més de documentalista, posa les idees a fons, i l'altre s'encarrega de fer la petita trama. Però vaja, és una feina conjunta que és difícil de saber quan comença una cosa o l'altra. Es tracta que dos autors, com diu l'Àlex, els uneixi una gran amistat, que tinguin una mateixa opinió sobre el tema que han d'abordar, en aquest cas l'espiritualitat antiga, i que vagin en una mateixa direcció. Però jo el veig ahir potser més filòsof inspirador i jo més fuster de preparar potser els raïls per on passa el tren de la trama.
Això és el que té mèrit, perquè tenir idees és fàcil, però executar-les és difícil.
Ja veig que vostès treballen en equip, eh? L'un parla de l'altre, s'elogien mútuament.
Jo més penso que hi ha un ingredient com en les parelles, no? Que tens que admirar l'altre. I jo, Francesc, l'admiro com a persona i com a professional, moltíssim. Mm-hmm.
Molt bé. Si han pensat en la crisi per explicar aquesta història, la luz de Alejandría, quina opinió tenen del que està passant ara a Catalunya, a Espanya, a Europa?
Que la democràcia parla, no? I en el cas de les darreres eleccions, jo crec que hi ha hagut sorpreses, primera a partir de les enquestes que s'havien fet, i segona que ha guanyat relleu, és a dir, que el Parlament de Catalunya en aquest cas ha guanyat un relleu i que ens hem de sentar a parlar i a negociar, no? Deia Ramon Llull que la paraula és l'arma més poderosa, no? Ara és el moment de parlar. Jo crec que des de Madrid no s'estan enterant. Ahir mirava els titulars del que passa aquí i que des d'aquí s'ha de parlar molt, no? I s'ha de trobar punts d'acords. I que aquesta crisi no és una crisi econòmica, és una crisi profunda de consciència i de valors, no?
Uh-huh. Està d'acord?
Sí, totalment. I hem volgut situar l'acció a la crisi justament perquè el protagonista és un guionista del ram una mica del periodisme, que són entre els sectors que més estan patint tot el que està passant. Doncs els mitjans fan molts eres i hi ha molta dificultat per la gent que és apassionada de la informació. I llavors és un petit homenatge també a la gent que batalla cada dia per ensenyar la realitat.
Efectivament, com diu Francesc Miralles ara, el protagonista de La Luz de Alejandría és un home de mitjans de comunicació, com vostès dos, els autors de l'obra. Com veuen la professió de periodista en el context actual, a banda del que ja han dit, d'haver patit la crisi?
És una professió fonamental que està sent molt maltractada en general, no? Veus gent d'un altíssim valor professional i d'una gran competència que és acomiadada i això provoca moltíssima tristesa. A més, tinc la sensació sovint, no, de que estem en un món que cada cop banalitza més el valor i el contingut que realment afegeix valor, no? I penso que hi ha professions que mantenen sa el sistema democràtic i el sistema en general, sens dubte els mestres, sens dubte els metges, sens dubte els policies, no? Perquè un país que té les forces policials corruptes és mort, no? Però els periodistes, no? A mi m'agrada molt llegir a Kapuscinski, i quan te n'adones del valor extraordinari de transformació social que pot tenir l'ofici del periodisme ben dut a terme, t'entristeix molt veure el que està passant.
Francesc Miralles, d'acord, també.
Sí, tot el que és clar.
Bé, d'altra banda, parlant d'aquesta novel·la, La luz de Alejandría, amb els seus dos autors, Francesc Miralles i Àlex Rovira, us pregunto per Sara, la companya d'aventures del protagonista de la novel·la, que pot decidir el seu destí, cosa que contrasta amb els pensaments que veuen en el destí una realitat invariable. Què en pensen vostès quan parlem del destí?
Sobre el destí?
Sí.
A veure, no sé qui va dir algun filòsof d'aquests alemanys, Schopenhauer, crec, que el destí reparteix les cartes, però nosaltres les juguem.
Era Schopenhauer.
Llavors, hi ha una part...
Gràcies.
Que ens ve de fora, que seria el lloc on naixem, doncs la condició social, econòmica, el país on som, com són els nostres pares, com són la nostra família, però a partir d'aquí hi ha un immens ventall de possibilitats que podem desenvolupar.
M'agrada dir que el destí és allò que segur que et passa si no fas res per evitar-ho. I, per tant, la vida és una dialèctica entre l'atzar i la responsabilitat. Dir que depèn tot l'atzar és resignar-nos, i dir que tots i que nosaltres tenim el control sobre l'existència plenament és una gran fal·làcia narcisista, no? I que, per tant, el que hem de fer és sembrar possibilitats, no?, en totes les dimensions de la vida per fer que aquesta tingui sentit i pugui avançar.
La novel·la La luz de Alejandría parla de savis i de saviesa en aquest temps de crisi, que és també una crisi de valors i de pensament, com vostès mateixos han dit abans. Creuen que necessitem aquest impuls de la saviesa?
Sí, a més, aquests 7 savis, aquests 7 mestres espirituals que hem triat pel llibre, el seu missatge és molt vigent. Cap d'ells, si llegim un aforisme de Buda o llegim una frase de Jesús o llegim el Tao Te Ching, no hi ha ni una sola línia que no sigui vigent avui en dia, perquè parlen dels mateixos problemes que tenien els éssers humans fa 3.000 anys, fa 2.000, fa 1.000 i ara mateix, perquè bàsicament el que ens preocupa és el mateix, la por de la mort, la por de les malalties, por a no ser estimat, desig de ser reconegut, i per tant la psicologia que aplicava, per exemple, Buda amb els seus aforismes serveix per un home o una dona al segle XXI.
Nosaltres ens fem una pregunta, no? Per què ser budista si podem ser Buda? Per què ser cristià si podem ser Crist? Amb tot el respecte, evidentment, no? Però creiem que sovint s'ha perdut el missatge essencial d'aquells homes i dones lúcids que han aparegut al llarg de la història i que han divulgat una gramàtica de l'amor o una gramàtica de l'ètica, i s'han sovint construït superestructures que han modificat el missatge donant-li una vessant més humana, en el sentit de potser pervertir els missatges originals que eren molt senzills i que es podien resumir en un estima i fes, no? I, per tant, aquesta saviesa és necessària ara i sempre, i hauríem de tenir la possibilitat, si més no, de reflexionar. Jo penso que la saviesa és molt diferent de l'erudició, de la intel·ligència, i la saviesa només és una conquesta de la reflexió sobre l'experiència. I crec que, en general, el món està perdent aquesta capacitat, no?
Creuen vostès que assumir el destí com una realitat irreversible és compatible, per exemple, amb la visió cristiana de la providència o amb altres visions religioses?
Sí.
No han de ser contradictòries necessàriament les dues visions?
Absolutament d'acord. Penso que no té per què ser-ho. És més, la idea de el concepte de la providència és molt poderós, no? I ens porta a l'esperança, a la fe, a la confiança. És a dir, estima i fes.
Deia Sant Agustí, no? En
exactament,
cas.
Exactament, deia Sant Agustí, no? I en aquest sentit, confia. És a dir, confia però actua. Sobretot una miqueta el missatge és aquest, no? Les intencions que no es tradueixen en unes accions coherents no transformen la realitat, no?
Àlex Rovira i Francesc Miralles han escrit, a part d'aquesta novel·la de la qual hem parlat avui, Una luz de Alejandría, altres llibres amb gran èxit de vendes, com El laberinto de la felicidad o Un corazón lleno de estrellas. On és el secret d'aquest èxit? Clar, suposo que vostès treballen en equip també perquè funciona, no? La difusió dels seus llibres.
Potser l'èxit, agafant una mica les paraules que és l'Àlex, és estimar el que fas. Si, tant si escrius, com si divulgues, com si fas conferències, ho fas amb passió, amb entrega al públic, doncs no és garantia d'èxit, però ja t'hi acosta una mica més que si t'estàs mirant al malic. I crec que nosaltres mai hem escrit per nosaltres mateixos, sinó pels altres. I això ja ens ha donat un avantatge comunicatiu, com a mínim.
Jo diria que també procurem fer les coses d'una manera amable i senzilla, no? No busquem un llenguatge ni complicat ni sofisticat, sinó que ens agrada fer les coses d'una manera planera i que els lectors, per exemple, en el cas de La llum d'Alexandria, puguin estar entretinguts alhora que reflexionin, no? I trobin algunes peces d'informació que poden ser útils, no? I en aquest sentit sempre mirem d'arribar al lector amb la màxima cura i respecte, i potser és això un dels factors.
I esperen alguna resposta dels lectors, per exemple, en el cas de La llum d'Alexandria?
Doncs, evidentment, quan fas un llibre no deixes d'enviar una carta que esperes una resposta, no? Doncs, de fet, ja hem tingut unes quantes i
sí,
de moment estem...
Ressenyes que estan sortint als blogs, gent que escriu, i en principi les reaccions són molt positives, la gent troba... Els lectors troben que el llibre és molt entretingut, els interessa molt el que es parla d'aquests mestres espirituals, i crec que el llibre compleix aquesta doble funció d'entretenir, de procurar una evasió, una aventura, conèixer països on potser els lectors no hi han estat, i que això ens serveix per vehicular les idees d'aquests set mestres tan importants i que volem rescatar una mica pel segle XXI, no?
Hem parlat avui amb Francesc Miralles i Àlex Rovira, autors del llibre La llum d'Alexandria, una novel·la editada per Plaza i Janés. Gràcies per haver-nos acompanyat en directe
aquí
en el primer cafè de Ràdio Estel. Que vagi molt bé, molta sort.
Moltes gràcies.
Adéu-siau, fins aviat.
La solidaritat és la determinació ferma i perseverant de comprometre's pel bé de tots i de cadascú, perquè tots som veritablement responsables de tots. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església.
Ràdio Estel.
Cada dimecres, al primer cafè, a 9:45 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals, tot amb l'experiència del Doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, Doctor Pros, cada dimecres a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. El Halloween t'espera a Catalunya en miniatura. Vine a viure'l amb nosaltres i amb la festa que hem preparat per tu. Catalunya en miniatura, la diversió inacabable. Circuit de maquetes, el bosc animat, aventures... Catalunya en miniatura, Can Balasc sense número, Torrelles de Llobregat. Amb pàrquing gratuït, restaurant i zona de pícnic. Més informació a catalunyaenminiatura.com.
Els dies 30 de novembre i 1 de desembre... Trams se solidaritza amb el Gran Recapte d'Aliments de Catalunya.
Durant aquests dos dies, Tram donarà la recaptació de la venda dels bitllets senzills a la Fundació Banc dels Aliments.
Si compres un bitllet senzill, donaràs un àpat a 8 persones i així ajudaràs a lluitar contra la pobresa i la fam a casa nostra.
D'aquesta manera, Tram vol reforçar el seu compromís social amb les persones.
Tots podem ajudar. Tram.
Pero vea que sea.
Andriu Xixona.
Seguimos queriendo turrón, turrón, turrón.
Andriu Xixona.
Turrón, turrón.
A Hipercor sortegem 2 milions d'euros per les teves compres de Nadal.
Per una compra superior a 40 euros, pots aconseguir fins a 300 euros en vals bescanviables de l'1 de desembre al 5 de gener de 2013.
I a més, tens la llet sencera, semidesnatada o desnatada Hipercor a 59 cèntims al litre.
Continuen les bones notícies a Hipercor.
L'apunt d'actualitat, ara mateix.
Passen 7 minuts d'un quart de 10, la Direcció General d'Afers Religiosos, conjuntament amb el Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa, organitza per avui, demà i demà passat una jornada sobre l'aportació social de les religions i que es faran al Pati Manning de Barcelona. Gerard Carrió, bon dia.
Hola, Ignasi, bon dia. Doncs sí, l'objectiu d'aquestes jornades, en complicitat amb les entitats vinculades a les tradicions religioses que treballen sobretot en el camp social, és visualitzar la contribució de les religions a la cohesió social. Les diferents religions fan una aportació inqüestionable al conjunt de la societat i més en aquests moments de crisi econòmica. Durant 3 dies es compaginaran espais de ponències a càrrec d'experts, també unes taules rodones més testimonials i actuacions lúdiques també hi hauran. I avui ens atén el director general d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya, el senyor Xavier Puigdollers. Bon dia, senyor Puigdollers, i gràcies per atendre'ns.
Bon dia i gràcies per posar-se en contacte i poder opinar sobre el tema.
Molt bon dia, senyor Puigdollers.
Com va sorgir la idea d'organitzar aquestes jornades?
Bé, de fet, va ser per fer palès realment aquesta aportació que les religions fan a la societat. De fet, el fet religiós no és només de l'àmbit privat de la persona, que la imbueix i la fa viure, li dona motius, sinó també té una transcendència social. I en uns moments com ara de crisi es fa palesa aquesta gran transcendència, aquesta importància. Va ser per aquí, com va sortir, vam començar a estirar del fil.
Sí, hi ha grans trets. Ens pot destacar breument, si pot ser, senyor Puigdollers, els principals eixos temàtics, l'estructura de les jornades?
Sí, són una estructura... Hi ha tres parts principals i molt diferenciades entre si. Una és una part, jo diria, acadèmica. Un plantejament de reflexió sobre fet espiritual, fet social, la persona, la societat, la convivència, des d'un punt de vista acadèmic i de reflexió. Una altra part, que li diem tallers, que és l'aportació ja concreta d'unes entitats que estan treballant a nivell social i que ens explicaran la seva experiència, els problemes que s'hi troben, els inconvenients, les dificultats, el seu dia a dia, per conèixer-ho i poder intercanviar opinions. Uh-huh. I una tercera, que és una mica ja més lúdica, que és la part d'expressió artística de persones que procedeixen d'aquest món social i que han viscut una realitat social i que el fet religiós d'alguna forma els ha ajudat a afrontar i anar visquent la seva realitat.
Hi haurà persones de gran renom com Francesc Torralba, Xavier Marín, Xavier Robert de Ventós, diferents personalitats. Són unes jornades, suposo, obertes a tothom, a tota la ciutadania, que seran, doncs, al Pati Manning, comencen avui i fins al dijous, dia 29.
Sí. Això mateix. Moltes gràcies, senyor Xavier Puigdollers.
Sí, la idea, si em permet. Sí, la idea precisament que és no només donar a conèixer una realitat, sinó constatar-la, aquesta realitat, i que sigui també un reconeixement a tota la unió de persones que estan col·laborant i participant en l'àmbit social.
Senyor director...
És un encontre de tothom, anem a dir.
Molt bé. Senyor director general d'Afers Religiosos, Xavier Puigdollers, moltes gràcies per haver-nos dedicat aquests minuts breus. Fins un altre, que vagin bé les jornades.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Moltes gràcies.
Ràdio Estel. Els concursos de Ràdio Estel. Escolta'ns, participa i guanya. Aquesta setmana sortegem una entrada doble per l'actuació de l'orquestra i cor del Gran Teatre del Liceu al Teatre Cursal de Manresa. Un concert únic que no oblidaràs mai. Entra a radioestel.cat, clica al banner del concurs i inscriu-t'hi. Tu pots ser un dels guanyadors dels concursos de Ràdio Estel. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, gran recollida del Banc dels Aliments. Recorda-ho, cada setmana a Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana. Editorial Barcino i la Fundació Carulla presenten el llibre Jesús i les dones, d'Isabel de Villena, en versió de Marta Pessarrodona. Un clàssic de la literatura medieval catalana, ara adaptat al català modern. A Jesús i les dones, l'abadessa Isabel de Villena narra la vida de Jesús accentuant el paper que les dones hi van tenir. Redescobreix-lo amb aquesta nova adaptació de Marta Pessarrodona per Editorial Barcino.
A Hipercor sortegem 2 milions d'euros per les teves compres de Nadal.
Per una compra superior a 40 euros pots aconseguir fins a 300 euros en vals bescanviables de l'1 de desembre al 5 de gener de 2013.
I a més, l'espatlla ibèrica de Gladon Saturnino amb regal d'un llom ibèric per 89 euros la peça de 4 a 4,5 quilos.
Continuen les bones notícies a Hipercor.
Ancians, per molts anys, ara una per molts anys.
Bon dia, Carme.
Bon dia, Rubén. Molt bon dia per escoltar.
Tot
que plogui, perquè així tot es remulla, tot es neteja, importantíssim.
I renovem energies i tant.
Clar que sí, però amb alegria, amb alegria. I una mica tristona, perquè demà ja és el darrer dia, doncs que després de tants dies d'estar aquí plegats i passant-s'ho bé i explicant-vos totes aquestes bones noves d'Hipercor, doncs, esclar, se sent una mica tristona.
Doncs, bueno, mira, avui...
No passa res, Carme. I tant, passa... Un any passa de seguida,
Ràpid, sí.
O sigui que sí. Mira, comencem, ja que demà és el darrer dia, recordant una mica les bombes, perquè això és molt important. Les bombes, amb els preus que són, doncs comencem el bombardeig.
Comencem les ofertes.
Les ofertes de les bombes. A veure, doncs mira, per exemple, vi negre Rioja Reserva, Senyorio Villarrica, caixa de 6 ampolles, 30 euros. Ens n'estaviem 56. O sigui que imagina't, aquest lot valia 86 euros. I ara per 30 euros tens 6 ampolles de vi negre Rioja Reserva.
Molt bé.
Fantàstic. Per aquests dies, ja que parlem del vi, parlem una miqueta del pernil, que també és una altra bomba, la paleta ibèrica de Bellota, de Salamanca, d'on Saturnino, peça de 4 quilos i mig, 89 euros. Amb regal d'una peça de llom ibèric de Bellota, de Salamanca, d'un quilo, valor del regal 50. O sigui, els valors dels regals pensa que són quasi bé el doble de lo que tu estàs pagant en qualsevol producte.
Molt bé.
Llavors, mira, per exemple, una altra de les bombes. Lot de 3 paelles amb antiadherent ceràmic de 20 a 24 centímetres, 15,90. Aquestes paelles fantàstiques que abans no existien, que feies la truita de patates i se quedaven enganxades, i la feina que tenies, doncs ara res. Això, poses els ous, les patates, la ceba, i et surt una truita de museu. Doncs aprofita aquesta oferta de 15,90 per 3 paelles antiadherents. Una altra bomba, ordinador portàtil HP Pavillon, 15 sislets, que això jo no hi entenc gaire, però és el que és molt important, 15 sislets, 549 euros. Una altra bomba, llet Hipercor semidesnatada o desnatada, a 0,59. I una altra bomba, 2x1 en tots els coixins, diversos materials i mides. O sigui que n'hi ha per triar, remenar amb les bombes i les ofertasses. Recordar els 2 milions que tenim de vals per dies de Nadal, que sobretot quan comprem més de 40 euros, tenim un val que pot servir doncs, per les compres d'aquests dies, que gastem molts diners. Sembla que no, però...
Se'n van.
Sí, sempre dius, bueno, aquest any no, però gastem. Nadal es gasta molts diners.
I sempre fa il·lusió que vinguin a casa, convidar i surts
i entres... I després venen les festivitats dels Reis i totes aquestes coses, doncs aprofitar ara que encara estem en rebaixes, per dir-ho d'alguna manera, amb aquest aniversari i emportar-nos en tot el que puguem. Doncs, bueno, mira, com parlem de moda, perquè sempre parlem de les dones, doncs mira, per home, jaquetes, diversos models, 59,90. I per la dona, parca talles de 38 a 46, amb diversos models, una preciositat de parques, i més avui que fa aquest temps,
i que ve el fred,
doncs aprofitar que per només en 14,99 tenim una parca fantàstica. Per home, jaquetes, bueno, ja t'ho he dit, model 59,90, i sabatilles, dona, home, infantil o nadó, menys un 50% en la segona unitat, diferents models i talles.
O sigui
que totes aquestes coses, tenir-les en compte, que demà és el darrer dia, i aprofitar i córrer.
Recordem els 3 llocs d'Hipercor,
si
la gent pot anar-hi.
Sí, sobretot a Girona, saludem. No sabem si allà plou, però bueno... que tinguin un bon dia a Girona.
No ho sabem. Bé, que tot Catalunya avui,
aquí,
o sigui, que estarem passats per aigua. Que aprofitin, com que que aprofitin anar-hi.
Que aprofitin, que allà s'està molt bé.
A Cornellà.
A Cornellà i a Meridiana.
Molt bé, Carme, doncs, ens tornem demà.
Bueno, antena, però fins demà.
Sí, gràcies a tots.
Adéu.
Ràdio Estel. Si et preocupen o ocupen els temes de parella, educació i família, Paraules d'Amor és el teu programa. Un espai d'orientació familiar promogut per l'Institut FERT i la Fundació Maria Teresa Rodó. Presenta i dirigeix Àngels Montuenga. Cada dimarts a les 8 del vespre i, si te'l perds, els diumenges a la mitjanit. Aquí, a Ràdio Estel.
La asociación Ayúdale a Caminar te invita a tu concierto preferido en ciudadmusica.org, portal de música clásica realizado por personas discapacitadas. Ya sabes, tu concierto en ciudadmusica.org, donde el sueño de Beethoven se hace realidad.
El Halloween t'espera a Catalunya en miniatura. Vine a viure'l amb nosaltres i amb la festa que hem preparat per tu. Catalunya en miniatura, la diversió inacabable. Circuit de maquetes, el bosc animat, aventures. Catalunya en miniatura, Can Balasc sense número, Torrelles de Llobregat. Amb pàrquing gratuït, restaurant i zona de pícnic. Més informació a catalunyaenminiatura.com.
La il·lusió, el riure i la imaginació tenen un espai. Jugateries JAC. Les millors marques de joguines amb les millors ofertes. I a més, la targeta JAC plena de descomptes. Jugateries JAC. A Barcelona, Tàrrega, la Seu d'Urgell, Girona, Tarragona, Figueres, Sabadell i moltes més localitats. Busca la teva botiga a www.jac.es. Jugateries JAC. Més de 100 jugateries a Catalunya al teu servei amb els millors preus. Tu sí que en saps.
Aquest Nadal tu ets l'amic invisible de Barcelona. Fes-te visible entre els que et necessiten. Suma't a les ONG socials. Informa't al 93 320 35 46 o a www.donemelmillordenosaltres.cat. Taula d'entitats del tercer sector de Catalunya. Amb el suport d'Acord Ciutadà per una Barcelona inclusiva. Ajuntament de Barcelona.
Passen 4 minuts de 2:15 abans d'entrar en la secció de matrimoni i família. Fem un breu incís per dir-vos que Ràdio Estel regala aquesta setmana una entrada doble per a l'orquestra i el cor del Gran Teatre del Liceu, que actuen aquest diumenge a les 6 de la tarda al Teatre Cursal de Manresa. Si voleu aquesta entrada doble per entrar en els sorteig, l'únic que heu de fer és entrar en el web www.radioestel.cat i posar-nos les vostres dades bàsiques. Radioestel.cat i aquesta entrada doble per al Teatre Cursal de Manresa, diumenge a les 6 de la tarda, concert de l'orquestra i el cor del Gran Teatre del Liceu. El sorteig el farem demà passat, dijous. Un samarità que anava de viatge va arribar a prop de Jesús, el veié i se'n compadí. S'hi acostà, li amorosí les ferides amb oli i vi i les hi embenà. Després el pujà a la seva pròpia cavalcadura, el dugué a l'hostal i se'n va ocupar. L'endemà va treure's 2 denaris i els va donar a l'hostaler, dient-li: ocupa't d'ell i quan jo torni a passar et pagaré les despeses que facis de més. Aquest fragment de la paràbola del bon samarità, extret del capítol 10 de l'Evangeli de Lluc, ens serveix avui de punt de partida a l'espai de família i matrimoni per parlar de l'amor gratuït a partir d'aquesta paràbola que va ser comentada l'estiu passat en l'encontre internacional dels equips de la Mare de Déu a Brasília. Ens acompanyen avui Juan Carlos Pérez i Susi Losada, que són membres dels equips de la Mare de Déu a Barcelona. Juan Carlos i Susi, bon dia, benvinguts.
Bon dia, Ignasi.
Bon dia, ja els hem sentit. Bé, doncs, gratuïtat i ens cuidem els uns als altres.
Sí. Mira, imaginamos que el samaritano había planificado perfectamente su viaje, todo lo necesario, el aceite, los vestidos, el dinero. Pero ¿qué pasa? Cuando se compadece de este pobre tirado en el camino, sus planes se trastocan. Vemos que el amor muchas veces nos trastoca los planes, ¿no? Y nosotros tenemos la libertad de elegir, de optar. Entonces, eso es importante. Es importante en el proyecto de vida que tú haces o que podemos transmitir, vivir y transmitir, de que uno tiene la libertad de optar por entregar la vida por el otro. Pero cuando tú ya lo entregaste, es definitivo en el amor. Uh-huh. Entonces se te van a presentar una serie de situaciones que te van a trastocar el proyecto, o el, no el proyecto no, pero el plan. Tú has pensado muchas cosas y de repente puede haber imprevistos en un hijo, en tu pareja, en ti mismo, que lógicamente ya no, la cosa no es como tú habías planeado, ¿no?
Uh-huh. Juan Carlos.
Sí, en realidad nuestra sociedad se asusta frente a la imprevisibilidad del amor. Es decir, nosotros lo queremos tener todo controlado, todo tasado, todo previsto, de que nada se nos escape. Y el amor es totalmente imprevisible. Lo que pueda llegar a suceder cuando se toman decisiones no siempre se pueden llegar a controlar. De allí que la importancia que tiene es saber utilizar nuestra libertad. Nuestra libertad en el sentido de que Dios nos está proponiendo a cada momento, a cada paso, una serie de decisiones que debemos tomar de ayudar o no a una persona, como en el caso este del samaritano, en el que la compasión primó en su conducta y libremente él decidió ayudar al samaritano.
Hem d'acabar reproduint un fragment del que va ser la sessió dedicada a aquest tema, a l'Encontre Internacional dels Equips de la Mare de Déu. Forma part de la vostra missió, la dels matrimonis i les famílies, l'impulsar la gent perquè prengui el risc de l'amor. Potser els joves de vegades conviuen perquè no temen trobar aquest compromís, no hi tenen por, o gent en segona i tercera relació que tenen por de ser ferits novament i volen tenir el complet control de les seves vides. Animem-nos cadascú a tenir el coratge de permetre a Déu canviar els nostres plans. Gràcies, Juan Carlos i Susi, fins la propera. Molt bon dia.
Bon dia, Ignasi.
La vida en solfa, amb Oriol Casals.
Benvinguts a La vida en solfa, la vida musical de la gent gran a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Una de les coses que ofereixen les colles sardanistes és la possibilitat d'incloure totes les generacions. Així podem trobar colles en les que ballen nets, pares i avis. I avui coneixerem una àvia sardanista, una àvia que ens explicarà com se li va obrir el món el dia que, amb 12 anys, va entrar a formar part d'una colla.
Els nostres protagonistes d'avui.
Jo em dic Maria Teresa Damians Inglada, soc de Barcelona, d'aquí del barri del casc antic. Ara en tinc 63 anys. Actualment estic ballant sardanes amb una colla. La colla Laietans és Barcelona.
Coneguem la seva història musical.
La Mare de Déu, quan era xiqueta, anava a costura.
Jo tenia una besàvia que em cantava cançonetes de la iaia, saps? Aquelles cançonetes. La Mare de Déu, quan era xiqueta, anava a costura a prendre de lletra, que són una mica entranyables, i quan les escolto, que a vegades fa temps que no els sents, i per casualitat encens alguna d'aquestes i dius, ai, mira, però me'n recordo, no? Que la meva iaia me les cantava i així. Que ara, en curs, jo els hi canto les meves netes a vegades, no?
Dorm, nino.
Era l'àvia del meu pare, m'havia Maria. Però tothom la coneixia per la iaia vella, la tinc molt clara. Es va morir quan jo tenia 6 o 7 anys. I la recordo molt bé perquè, bueno, ella m'assentava la falda, se'm posava aquí la falda, i jo començava a cantar aquestes cançons. I portava un bocadó al cap, o sigui, que era la àvia de contes, dels contes aquells que veus del vora al foc, saps? Que veus l'àvia explicant, doncs, la meva besàvia era així.
Una gronxadeta.
Ara sóc l'àvia jo, i les canto, perquè, per exemple, a vegades els hi canto a les meves netes, sobretot aquesta, la Mare de Déu, quan era xiqueta, mira, és una de les cançons. No sé ben bé ni el títol, ni si és molt llarga, però sé que és estrofeta, no? Quan era xiqueta, anava a costura a prendre la lletra, amb un cistellet i una carbasset, i un bocí de papa quan tenia ganeta.
Els plors era la costura, costura dels àngels, quan
Clar, jo la veia una senyora molt, molt velleta, molt velleta, i poder no ho era tant, que en devia tenir 70 i alguna cosa, i era una persona, clar, molt gran. I clar, jo ara en tinc 63, i esclar, fins que no arribi als 70 i pico encara me'n queden uns quants, però no, no em veig com aquella àvia, ni molt menys. Jo tenia la meva àvia, que havia sigut sardanista, i sempre em deia, quan era més petita, tindries que ballar sardanes, nena. Però, esclar, era una època una mica difícil, no? La sardana estava una mica relegada. Però, de cop i volta, d'aquí en el barri, hi havia una associació, que es deia Germanor Barcelonina, que van formar una colla de sardanes. A casa els pares van dir, pues, per què no l'apuntem? I em van dir, t'agradaria? I vaig dir, bé, pues sí. I bé, per aquí vaig començar. Amb 12 anys em van apuntar en aquesta colla i aquí vaig aprendre a ballar sardanes. Per mi va ser una mica impactant, perquè, clar, jo, de fet, no havia sortit mai de casa, no havia anat mai al lloc, no? Encara que estava en el barri, jo no coneixia el centre, el coneixia de nom, però no havia estat mai. Aleshores, clar, vaig començar-me a relacionar amb nois i noies. Aleshores, què va passar? Que jo era la petita de la colla. De la meva edat no n'hi havia cap. Tots eren joves, adolescents. I jo em veia com una mica així, però jo em vaig espavilar ja. Jo em veia com una miqueta la nena. Va ser molt maco. Vaig agafar-ho en seguida, amb molta il·lusió. Era com una espècie d'aventura, això de poder anar amb un grup. I a més, si trobes bé, bé, a mi em va marcar molt això, perquè amb els anys doncs, vaig conèixer el meu marit, que també era sardanista, i el vaig conèixer allà. Ell també va començar sense saber-ne, jo vaig començar més que ell. O sigui que jo ja vaig començar a poder-li dir, jo t'ensenyo. I bé, a partir d'aquí, doncs, bueno, quan ja vam estar preparats, vam començar a sortir a concursos. Era molt bonic. A més, hi havia moltíssima gent, moltes colles. Vull dir que ho vivies com una cosa molt, molt nostra, no? A pesar de que eren uns anys quan no es fomentava la sardana, quan les ballaves i quan senties la música, la sentia, almenys jo, la sentia tan a dintre que hi disfrutava moltíssim. En moltes colles i es ballaven als camps de futbol. A l'estiu allò era algo que quan acabaves de ballar, jo me'n recordo que ens donaven llimona, trossos de llimona, perquè estava molt suat, no podíem beure aigua freda, no? I ens donaven trossos de llimona per refrescar-nos a la boca. Per mi van ser uns anys que, vaja, que el recordaré tota la vida. A casa meva ho saben i les meves filles també. Quan parlo d'aquells anys em sento com una eufòria que em puja per dintre, eh? Perquè van ser uns anys molt bonics i que em van descobrir moltes coses. Mira, es va acabar aquesta etapa perquè aleshores el que és el meu marit se'n va anar al servei militar i això de que jo continués estant en una colla és així de franc, eh? No li feia massa gràcia, no? Això de que estigués tractant amb nois i tal. I bé, vaig cedir. No vaig deixar el contacte amb la colla. Vaig deixar, com si diguéssim, els concursos. Vaig deixar-ho una miqueta. I després, quan ella va tornar, doncs ja va ser cosa de, bueno, què, ens casem o no ens casem? I llavors va ser a partir d'aquí que jo abans vaig deixar les sardanes, als 20 anys. O sigui, vaig deixar el que és la colla, les sardanes no les he deixat mai. Perquè jo, si, per exemple, fos com fos, jo passava per un lloc que tocaven sardanes, jo encara que fos mitja sardana la tenia que ballar. Als meus peus se m'hi van, eh? Vull dir que ha sigut sempre així. quan les meves filles eren petites, allò que passa, bueno, també, a veure què fem. Aleshores vam descobrir aquest centre, el centre Sant Pere Apòstol, d'aquí de Barcelona, el Sant Pere més alt. Ens vam fer socis i aquí doncs, les nenes van començar a ballar sardanes també, van ballar esbart. En el moment que podia tornar a introduir el món de les sardanes, què passa? Venen els avis, venen els pares, que no es troben bé, que tens que cuidar-te d'ells. Bueno, tornat a venir una època i una etapa que no et podries dedicar tant a el que a tu t'agradaria. Malauradament, gent ja no hi són, doncs bé, el Miquel Baltà va formar aquesta colla de sardanes, la colla Laietans. Hi ha una de les filles, doncs s'hi va apuntar, a la colla jove. I després també va formar els petits laietans. Aleshores, la meva filla té dues nenes i la gran va entrar dintre de la colla dels petits. I un bon dia va dir, mama, saps què? El Miquel vol fer una colla de veterans. I dic, calla, dic, doncs ara és el moment en què jo puc tornar a fer el que a mi m'agrada, no? I així va ser. I aleshores doncs, bueno, vaig formar grup de la colla dels Sempre Laietans i aquí estic, ja fa 7 anys que hi soc i bé, disfrutant un altre cop de la sardana. Nosaltres ens reunim cada dissabte, fem els assajos, fem les sortides normals, o sigui, totes les sortides que hi ha en concursos, que és a veure, que hi participem. I després, doncs bé, sempre fem cosetes, no? A part de les sardanes, fem trobades, que si fem sopars, que si fem unes excursions. I clar, saps què passa? Que dintre de la colla, com que hi ha els joves laietans, hi ha petits laietans, hi ha els veterans, els sempre laietans, doncs llavors formem un grup que sempre fan coses. I com que tot està vinculat dintre del centre, Sant Pere Apòstol, com que hi ha moltes activitats, com el teatre, i, doncs tots estem vinculats una mica amb tot i passem aquí moltes hores. I aleshores això et dona moltíssima vida. I penso que amb la meva edat que tinc, doncs estic disfrutant moltíssim. Com a sardanista et podria dir que jo ara potser les gaudeixo més, com a música, m'omplen més, com si les pensés més o com si les, no sé, les saborís més, no? Quan ets més jove, doncs també disfrutes i balles, i, però potser és un altre sentit. I clar, físicament et tinc que dir que clar, és superdiferent amb 16 anys i 18 i 20 que amb 63. Nosaltres no fem les filigranes que poden fer els joves, però ho ballem bé i ho portem molt bé, i jo ho porto molt bé. Jo des del gol les estic gaudint molt més, vull dir, les assaboreixo més i disfruto. Mira, a mi m'aporta il·lusió i després el que em porta doncs, és com una tranquil·litat i una serenor, perquè llavors aquí quan vinc, que parlo amb els amics i amb els companys de colla, em noto com un alliberament de tota la meva responsabilitat, és com una descàrrega i m'ajuda a trencar, com si diguéssim, no? I trec com una cosa doncs, que també molt de gust, això és el que m'aporta la sardana.
Ballar és sempre una cosa gratificant, però veiem què ens aporta concretament ballar sardanes.
Parlem amb Conxa Trallero, musicoterapeuta.
Ei,
Hi ha un avantatge que té ballar sardanes, és que es fa en grup, es treballa en un cercle, la qual cosa és important, es treballa la lateralitat, a dreta, a esquerra, diferents moviments, i com tots els espais, diguem, on es mou el cos d'una manera rítmica, doncs hem de prendre uns passos, la memòria, hem de comptar, hem de seguir un ritme, treballem en conjunt, amb un grup amb el qual estem formant o fent una figura. És una manera de moure el cos, de trobar doncs, una excusa per fer una miqueta d'exercici, de moviment, i sempre és molt més gratificant fer-ho amb música que doncs, fer-ho d'una manera més freda, com pot ser en un gimnàs o en un lloc que simplement hagis de moure 50 vegades el braç, no? Aquí hi ha una motivació, que és que la música doncs, et porta, t'estimula i t'emociona. Emocional perquè la música sempre és emocional, és emotiva o toca l'emoció, i perquè a més hi ha una qüestió, diguem-ne, més doncs, de la terra, de la identitat, exacte, allò que realment et toca, dius això és meu, forma part de la meva cultura.
Voleu compartir la vostra història musical? Escriviu-nos a ensolfa@radioestel.cat o deixeu-nos un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777.
I com sempre, en els darrers minuts del nostre programa, temps per conèixer dues de les músiques preferides de la Teresa Damians.
Bé, doncs una cançó que m'agrada molt és Mar a Mar, d'en Lluís Llach.
Mar a mar, doneu-nos pau, però amb el tren de l'olivera que no posa mai el seu ramatge verd blau a la mà d'aquell que la voldria sotmesa, complint d'estels la barca, però compassat bagatge, no es malmet ni la xarxa.
No sé, és una cançó que, no sé, que quan la sento em commou, no? Va ser en un concert que vam anar fa molts anys en el de Pau d'Esports. Dels pocs que he anat, perquè jo no he anat a masses concerts, no? I no sé, en aquell moment va ser, em va arribar molt a dintre, em va posar la pell de gallina, la sensació de la immensitat que donava la cançó, no sé, em va donar una sensació molt a dintre meu.
L'aire gira, que és l'aire que et vol convidar al seu bar, pren-lo i embriaga't com només ho fa una mà.
A mi Llach m'agrada moltíssim. Bueno, primerament que tot el que ell canta penso que està molt unit a nosaltres, a tots els catalans, i ho canta d'una manera que ens ho fa sentir molt, almenys a mi. Et fa sentir molt a dintre el que ets tu, no? I això és el que m'agrada més d'en Llach. A part de la seva composició, que reconec que és un gran compositor. Bé, doncs una altra cançó, bueno, que és una sardana, que m'agrada molt, és Maria de les Trenes. A part de que la sardana és bonica i és molt airosa i molt balladora, mira, m'agrada perquè el meu marit sempre me la cantava, perquè quan ell em va conèixer jo portava trenes i ell se n'enreia. Em porta el record de joventut, d'adolescència. Les nenes tenien que portar el cabell llarg. Normalment quan anaves a col·legi, aleshores et feien portar sempre el cabell recollit. Aleshores, clar, jo sempre anava amb trenes i una cosa que en deien picaportes, perquè les trenes eren molt llargues i llavors la mare me les doblegava cap amunt i quedaven com, i en deien picaportes, perquè eren com dos picaportes.
Mm.
Fer-me les trenes va comportar a casa meva una mica de disgust, perquè el meu pare no volia que perdés les meves trenes, no? O no volia perdre la nena, que aquesta és una altra. I aleshores, bueno, un matí la mare em va portar a la perruqueria i em va tirar les trenes. I jo em vaig veure que semblava que no, com si no fos jo, no? Per un adolescent tenia una importància bastant forta, no? Era molt important. És a dir, jo m'he passat a ser una noia gran ja, i m'han tallat les trenes, perquè a més jo anava a un col·legi de monges i anava amb uniforme. I aleshores, bueno, vaig passar a tallar-me el cabell, a deixar el col·legi de les monges i anar vestida de carrer normal. I tot això va ser per mi, bueno, com una alliberació, però grandiosa, enorme, no? Les trenes es van guardar molts anys, eh? Sé que la mare les va estar guardant molt de temps, però després ja no sé per anar a parar. Es van guardar com un record de la nena que perd la infantesa, el ser una nena, un infant, a passar a un adolescent. Jo sempre tararejo, sempre estic cantant. Per tant, m'agrada la música i m'agrada escoltar la música. I si sento sardanes, doncs encara més. Diumenge, si estic a casa, jo em poso molta sardana. I vaig fent feina. Arrepa de coble.
Heu provat de fer la feina de casa a ritme de sardana? Doncs bé, és una altra fórmula que hem conegut avui amb la Teresa Damians de Barcelona. Ballant sardanes, ella posa la seva vida en solfa.
Jordi Carretero i Oriol Casals us han posat la vida en solfa.
Amb la vida en solfa posem el punt final avui. Recordem que és la festa de la Mare de Déu de la Medalla Miraculosa, per si ho voleu tenir en compte, i també la festa del Beat Ramon Llull, que se celebra especialment a Mallorca i també aquí a casa nostra, a Catalunya. Hem estat amb vosaltres, el Jordi Carretero, el Xavi Aguilar, el Ferran Capdevila, la Sara Cruz, el Gerard Carrion, i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu bon dia.
Ràdio Estel.